El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui comencem el programa fent un viatge al futur. Us imagineu que els mòbils anessin implantats a la pell? Doncs pot ser que això sigui el futur i aquesta, doncs, podria ser una opció. En tan sols 90 dies, el 1983, es va crear el primer prototip de telèfon mòbil portàtil, conegut com el ladrillo, per les seves dimensions i forma quadrada. Pesava gairebé un quilogram i tenia un temps de conversa molt limitat. La durada de la bateria era de 20 minuts, però això realment no va ser un gran problema perquè el telèfon tampoc es podia sostenir durant molt de temps. Ara ja han passat més de 50 anys des d'aquest fet i, sens dubte, els telèfons mòbils han evolucionat molt ràpid i amb ells també, com no, la nostra societat. Però encara queda molt camí per recórrer i el millor, diuen, encara ha d'arribar. Gairebé tothom imagina un futur tecnològic en què les persones han incorporat a la seva vida quotidiana l'ús d'ulleres o rellotges intel·ligents, dispositius que els mantenen connectats a internet, però realment, atenció, perquè es preveu que no serà així. La tecnologia, diuen, serà portàtil, però no la veurem perquè estarà fusionada amb la nostra pell i semblarà, per tant, invisible. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui què és el que pensa amb el director de Community Internet, Enrique San Juan. Enrique, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, ¿esto pasará? ¿Qué crees?
Bueno, si miramos la tendencia de hacia dónde, de dónde venimos, hacia dónde vamos a nivel de tecnología, vemos, por ejemplo, que en la década de los 50, 60, cuando la informática se llamaba computación y los ordenadores ocupaban plantas enteras para poder procesar tarjetas de memoria, o sea, tarjetas perforadas, que eran la base de los programas. Luego eso se pasó al PC, a mainframes, que llamaban, que eran sistemas ya mucho más pequeños, luego ya al PC de sobremesa, y luego al portátil, y luego a las tablets, y luego al smartphone, y luego al smartwatch, por ejemplo. Y si nos fijamos, la tecnología se va empequeñeciendo cada vez más. Uh-huh. Pero no pierde potencia, todo lo contrario, gana en capacidad de proceso. Con lo cual, el siguiente paso lógico, y que ya se está viendo y hay bastantes ejemplos de ellos, son los famosos wearables, que son traducidos llevables, son cosas llevables que te puedes pues poner encima, llevar contigo, y que ya no necesitas manipular como si fuera un dispositivo, porque parte de la inteligencia y del proceso ya forma parte de la propia prenda. Y hay muchas prendas deportivas, especialmente en deportes de competición de alta gama, que ya atesoran y van controlando diferentes parámetros del atleta y de su rendimiento. Así que sí, estamos yendo hacia un nivel de miniaturización de los dispositivos que es muy probable que dentro de muy poco, de hecho ya se está dando, estén implantados en el propio cuerpo.
Claro, todo este proceso es el que está favoreciendo, ¿no?, a la irrupción quizás de estos nuevos modelos, y actualmente, como comentabas, ya se están fabricando también mecanismos para que así sea, ¿verdad?
Absolutamente. Hay empresas como, por ejemplo, Neuralink, que tiene un nombre muy apropiado para el tipo de dispositivo que desarrolla, que es una interfaz cerebral. En este tipo de implantes, por ejemplo, tienen un producto que se llama N1, que está herméticamente sellado con una carcasa biocompatible que resiste condiciones fisiológicas que son incluso mucho más severas que las presentes en el cuerpo humano. O sea, que está previsto que aguante. Este implante está alimentado por una pequeña batería que se carga de forma inalámbrica desde el exterior mediante un cargador inductivo, como por ejemplo el que podemos tener en un teléfono móvil o en un smartwatch, esos que no necesitan cable, ¿no?
Exacto.
Y aquí, a nivel de potencia, por ejemplo, están provistos de chips y electrónica muy avanzada y además personalizada de bajo consumo, que procesan señales neuronales, transmiten de forma inalámbrica a la propia aplicación de Neuralink, que codifica la corriente de datos en acciones e intenciones que luego se manifiestan en acciones concretas con dispositivos. O sea, ese tipo de cosas ya se están dando. Así que el siguiente paso podría ser, por ejemplo, el tema de los tatuajes.
Claro. El tema de los tatuajes, que, claro, precisamente sería un tatuaje electrónico. ¿Para qué serviría y sería perjudicial para la salud en algún caso?
Bueno, es difícil responder con rotundidad que si será o no será perjudicial para la salud. Se supone que no. Se supone que las empresas que lo están desarrollando ponen especial atención en ello. Aquí, digamos, el principio, también todo este tipo de prevención, también lo tenemos incluso hoy con si la radiación de los móviles al final generará o será perjudicial a largo plazo. De hecho, no tenemos tanto histórico de utilización de teléfonos móviles todavía, incluso a pesar de que los usamos de forma continua, pero a nivel de estudio médico o clínico, nos faltan todavía años para saber si eso realmente tenía un efecto negativo. En general se dice que no, pero hay que verlo. En este caso se basa la aplicación de los tatuajes en una tinta que es conductora y que puede incorporar inteligencia desde el punto de vista de microchips. Es decir, todo lo que se instala automáticamente ahora mismo en los microchips tiene una dimensión tan pequeña, que eso permitiría que este tipo de tatuajes incorporaran una capacidad de proceso, una capacidad de síntesis de la información que están recogiendo y que esté implantada definitivamente en nuestro cuerpo.
Uh-huh.
¿Para qué serviría eso? Bueno, pues, por ejemplo, para cosas desde muy sencillas, pueden ser, por ejemplo, el atesorar nuestra identidad digital, y no hace falta que vayamos con el DNI a cuestas, sino que simplemente con ese tatuaje o con ese implante a nivel de como si fuera tinta, pues ya sería legible de forma directa. O también, por ejemplo, para entrar o salir de los sitios, o a partir de ahí se van a generar muchísimas aplicaciones, muchas de ellas médicas en una primera instancia, pero luego en la parte del consumo o de la aplicación de otro tipo de desarrollos seguro que van a venir de forma directa.
Claro, si pensamos en estos tatuajes, al final tendrían que ser quizás obligatorios, ¿no? Porque, claro, no nos lo podríamos poner todos si fuera voluntario, y estaríamos también más controlados, ¿no? Porque si con un tatuaje ya sabrían todo de nosotros, ¿no? Si entramos, si salimos, nuestra identidad, claro, quizás estaríamos también hablando de otras cosas, no solo tecnológicas, ¿no?
Sí, efectivamente. La propia idea del tatuaje que nos identifica y que tiene información y que está controlando parte de nuestra información vital y de nuestro día a día, pues nos plantea ya directamente en un escenario futurista, en muchas ocasiones distópico, un poco desagradable, en el cual todos vamos con un tatuaje por las calles y el que no tiene el tatuaje pertenece a otra clase. ¿Y por qué no te has puesto el tatuaje? O sea, si pensamos, claro, por ejemplo, en todo lo que ocurrió con la pandemia, que podría,
exacto,
pensarse como un, en esta línea, como una especie de primer test, ¿eh? ¿Quién tiene o quién no tiene la vacuna? ¿Y quién se la pone, quién no se la pone? ¿Y el rechazo social a quién no se la ha puesto? En fin, todo ese tipo de cosas se incrementarían. Y claro, aquí entramos en un debate que hoy por hoy no se da, pero se está empezando a dar, ¿eh? Así que habría que empezar a sentar las bases. Aún no hemos generado suficiente legislación que nos proteja, por ejemplo, de la inteligencia artificial, y ya tenemos que estar pensando en ese tipo de sistemas biométricos que estarían implantados en nuestra piel y que nos identificarían en todo momento.
Es que si hablamos de tecnología en nuestra piel o de estos tatuajes electrónicos también en nuestra piel, claro, todo esto podría acabar sustituyendo el uso de smartphones, de teléfonos, o igualmente tendríamos, y sería un añadido.
Yo creo que en este momento el tipo de aplicación no está lo suficientemente desarrollada como para que sustituya al smartphone en función de lo que puede hacer desde el punto de vista de aplicaciones. Ahora tú piensas que, no sé, por ejemplo, enviar un WhatsApp, podríamos llegar a enviar un WhatsApp pensándolo al WhatsApp y dando la orden mental de que se envíe el WhatsApp, ¿no? Y que le llegue a la otra persona, y la otra persona, ¿cómo lo va a recibir? ¿Y cómo lo va a, vamos a decir, leer o interpretar o escuchar directamente en el pabellón auditivo o interpretar en el cerebro como una información que le ha llegado? Estamos avanzando mucho, ¿no?
Uh-huh.
Pero vamos hacia allá. Entonces, el que sea un tatuaje el que está controlando toda esta gestión, digamos, desde la perspectiva actual no se aguanta, porque parecería que necesitaríamos un dispositivo que almacenara batería, procesador, memoria y un montón de cosas, pero eso ya se está pensando de que no va a ser así, no vamos a necesitar un dispositivo externo, sino que toda esta capacidad de proceso va a estar directamente ligada en la nube, ¿eh? O sea, que no, el proceso se hará en la nube y la conexión se hará por 5G o el 6G que pueda venir en su momento. El 5G ya es suficientemente avanzado para permitir una carga rápida de información y además de manera instantánea, sin latencia. Entonces, todo este tipo de desarrollos son muy apasionantes desde el punto de vista de pensamiento futuro, pero aún le queda tiempo. Pero estamos claro. En esa línea.
Claro. Al final hablamos de futuro y del día de mañana, ¿no? Quién sabe si todo esto será así, será real y iremos todos tatuados con tecnología en nuestra piel y recordaremos entonces esta entrevista de cuando aún eso no existía. Veremos qué pasa, Enrique.
Pues veremos. Una pequeña cosa que ya tenemos implantada, que no es exactamente así, o que podemos utilizar, es en esa línea, que va en esa línea, pero es, digamos, un prototipo muy pequeño, y son los pasaportes digitales, ¿eh? En los cuales ya la información de nuestra huella dactilar, nuestra fotografía digitalizada y los datos esenciales de quiénes somos están incorporados en los pasaportes digitales, y es lo que nos permite pasar, por ejemplo, de una forma fácil por los controles de pasaporte de los aeropuertos sin necesidad de que un policía te verifique, sino que el propio sistema lo hace porque esa información, en este caso, no está en el cuerpo, pero sí está en el chip que lleva una de las portadas del pasaporte. Así que en esa línea vamos caminando.
Exacto, en esa línea vamos y al final esto es el principio de quién sabe, ¿no? lo que acabará llegando. Enrique, sí. Director de Community Internet, gracias por hablar con nosotros y contarnos el futuro de la tecnología. Gracias.
Gracias a vosotros.
Amb l'arribada de les noves tecnologies, el paper i el bolígraf s'han tornat completament prescindibles. Això no obstant, després d'haver comprovat els beneficis que té escriure utilitzant aquestes eines, ens sorgeix a tots una pregunta. Hi ha conseqüències per deixar d'escriure a mà? Tot i que molts adults es neguen a deixar aquest hàbit, l'ús de l'ordinador, de les tauletes i també dels mòbils inciten a deixar-ho. Però, clar, gairebé no som conscients en moltes ocasions del que això pot arribar a comportar. En parlem sobre el tema amb la directora del Departament d'Educació i Humanitats de la Universitat Abat Oliba Ceu, la Cíntia Carreira. Cíntia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Igualment, Cíntia. Clar, progressivament a les escoles i als instituts s'ha anat canviant, no?, el fet de escriure a mà i s'ha passat més a la part tecnològica, a la part dels ordinadors, de les tauletes. Això què pot comportar cap als nens?
Bueno, doncs, efectivament, no? Hem vist des de fa uns anys que s'ha invertit molt pel que fa a renovar tots els materials tecnològics que hi ha a les escoles, s'han donat, s'han ofert Chromebooks als estudiants, etc., pensant que això és positiu. I d'alguna manera ho és, però també té alguns aspectes negatius que ara doncs, les investigacions estan demostrant, no? Doncs, per exemple, es pot perdre una qüestió, habilitats cognitives, no? De com fixar continguts, com recordar aspectes memorístics. Si utilitzem un ordinador, no es fixa tant la informació com si prenem, per exemple, punts a mà.
Clar. Deixar escriure a mà influeix, al cap i a la fi, amb el desenvolupament, no, d'aquests nens.
I tant. I, de fet, ho podem experimentar nosaltres mateixos, adults, ja no només estudiants, perquè, per exemple, quan llegim un llibre electrònic, segurament la gran majoria de la gent, jo la primera ho he experimentat, si ens pregunten què has llegit, què recordes del que has llegit? Si es fa la lectura en un llibre electrònic, segurament no es recorden tants detalls, tanta informació, com si llegeixes el llibre en paper, un llibre en paper que puguis tocar, amb el que tinguis una experiència sensorial, no? El fet de poder-ho manipular fa que aquesta informació que estàs rebent es quedi molt més fixada la memòria per aquesta experiència física que hi ha, no?, de lectura.
I els adults, la gent que ha deixat d'escriure a mà, també com els ha pogut afectar això? Sí que és veritat que, per exemple, els que ara som adults, no?, de nens, sí que hem arribat a escriure a mà, i aquest desenvolupament doncs l'hem tingut, no?, perquè al final ho hem adquirit de petits. Però clar, la nova generació, aquesta que ja a les escoles ja no té la típica agenda, per exemple, no? I que van escrivint els exercicis, sinó que ho fan a través d'ordinadors, doncs aquí ja estem parlant d'un problema, diguem, no?, diferent. Però en els adults, com afecta també aquest canvi?
Bueno, doncs d'alguna manera també aquests aspectes negatius que experimenten els nens més petits els comencem a experimentar també els adults, no? És a dir, què pot passar? Comencem a perdre capacitat de redacció, capacitat d'argumentació, perquè d'alguna manera escriure en un teclat és molt més ràpid. No penses tant, no? Vas molt ràpid amb les mans i aleshores, per exemple, doncs segurament hi ha una paraula que podries trobar-la dedicant-li uns minuts a pensar quina és la millor paraula si ho escrius a mà. Però si ho escrius en l'ordinador, vas ràpid i no ho penses. Per tant, disminueix el nostre vocabulari a l'ús quan escrivim i utilitzem eines tecnològiques, no?, ordinadors, escrivim a mà, entre moltes altres coses.
Clar. Sí, sí, al final deixem de pensar i també doncs deixem de, per exemple, els més petits d'aprendre a llegir, no? Perquè va una mica lligat, oi? El fet d'escriure a mà i aprendre a llegir.
I tant, la lectoescriptura va unida, no podem separar aprendre a llegir i aprendre a escriure. I també s'ha demostrat científicament, no?, que d'una banda, que la lectoescriptura és l'activitat més difícil d'aprendre pels nens, una de les més complexes, a la qual cognitivament s'ha d'esforçar molt el nen quan es veu estar aprenent. I d'altra banda, també s'està veient que aquests nens que tenen potser una mica més de dificultats en l'aprenentatge de lectoescriptura, si utilitzem eines manuals, escriure a mà, llibretes, el de sempre, no?, el tradicional de tota la vida, es veuen beneficiats d'aquesta metodologia tradicional en paper, en bolígrafs, etc. De fet, fins i tot, parlem de una cosa tan específica com escriure en bolígraf o en ploma, això ja canvia fins i tot l'aprenentatge, perquè, per exemple, al manipular el bolígraf, la manera en com la mà agafa aquest bolígraf és diferent de com l'agafa una ploma, i això fa que el tipus d'escriptura canviï, i segurament escriu més ràpid, escriu més lent, i la velocitat d'escriptura també influeix en la fixació dels conceptes que el nen està aprenent, i així com també a la fixació de les normes ortogràfiques. Un llibre en paper, les paraules que llegim en un foli, es fixa molt més, els accents, etcètera, no?
Clar. Sí, sí, això té molt per poder pensar, perquè, clar, amb un ordinador, amb una tauleta, si no sabem com s'escriu una paraula, ràpidament la podem buscar per internet i tenim allà la solució, no? En canvi, és el que comentaves abans, que quan escrivim a mà, al final acabem pensant més, perquè en aquell moment et pares, et concentres i doncs et pares a pensar, no?, com s'escriu aquesta paraula i què és el que pots dir i plasmar en aquest foli en blanc, clar.
I tant, s'ha de fer l'esforç, i l'esforç és el bonic, que és un maco de l'experiència d'aprenentatge i de comunicació. Quan jo em comunico, jo he de tenir en ment, sigui oral o sigui de manera escrita, no?, jo he d'organitzar les meves idees i saber el que vull dir. Si ho faig ràpid i no tinc gairebé marge de pensament, cosa que faciliten les noves tecnologies, els ordinadors, les tauletes, no serà una comunicació tan òptima com ho podria ser segurament si jo ho fes mitjançant un medi en paper més tradicional, un llibre, etc., no?, el que estem parlant ara.
Sí, sí, és aquesta rapidesa a la que ara estem acostumats. Es podrien, però, utilitzar les tecnologies sense que això signifiqués substituir aquesta escriptura a mà?
Sí, i tant. I les tecnologies tampoc són no són el dimoni, no? D'alguna manera ja aporten molts avantatges dels que ens podem beneficiar. El fet que tu comentaves abans poder buscar una paraula al diccionari en segons, quan abans no teníem el diccionari, havíem d'estar a aprendre primer a utilitzar-lo, anar a aixecar-nos de la cadira i anar a buscar el prestatge, agafar-lo, buscar-lo, fixa't, és tot una cadena d'accions que són molt senzilles i les fas en un moment, però no té res a veure, obro Google a una tableta i busco una paraula, és un segon, ja la tinc, no hi ha cap esforç, no hi ha cap reflexió, però d'alguna manera per algunes situacions també és positiu tenir accés a la informació de manera ràpida, perquè potser si ho busquem a internet podem arribar a tenir la mateixa la definició d'aquesta paraula que estiguem buscant de diferents diccionaris i podem comptar i podem ser crítics, no? Podem fomentar l'aprenentatge de l'esperit crític, del pensament crític, mitjançant les noves tecnologies. Si ho ensenyem, clar, això seria una mica l'alfabetització mediàtica. Mm-hmm. És a dir, aprendre a saber filtrar quina informació que jo rebo d'internet és correcta o no.
Clar, i al final complementar una cosa amb l'altra, no? Aquest equilibri d'escriure a mà i també amb la tecnologia, d'altra banda, doncs saber que una cosa afavoreixi l'altra.
Sí, i de manera natural, no? Clar. És el que ens trobem a la lectura, la vida és així. Una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, és el que realment està en el centre, no?, de tot. Agafar el bo de totes dues opcions, el bo de l'escriptura manual i de la lectura en paper, i el bo de les eines tecnològiques i de l'escriptura en ordinador i de la lectura en el llibre electrònic o des d'on sigui.
Exacte. Sí, sí. Exacte. Doncs, Cíntia Carreira, directora del Departament d'Educació i Humanitats de la Universitat Abat Oliba Seu, moltíssimes gràcies per donar-nos aquest punt de vista, també dirigit a tots els professors i professores que en aquests moments eduquin a tots aquests nens amb tanta tecnologia, doncs que s'intenti compensar una cosa amb l'altra i així doncs no perda ni una ni l'altra, oi?
I tant, així i ho intentarem fer tots.
Exacte. Doncs gràcies, Tíntia. Que vagi molt bé. I de seguida parlem de molts més temes i també de tradicions catalanes, com ara els castellers, i els quals ja tindran un espai propi. Ara, en uns minuts, descobrim de quin es tracta.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
¿Por qué los números de la economía española no cuadran?
Pues se trata de un espejismo económico. En otras palabras, muchas personas y empresas en España no sienten los beneficios de esa recuperación.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Els castellers ja podran a partir d'ara mostrar i explicar la seva història perquè arriba al Museu Casteller. El presentem a continuació. I parlem ara de que un miler de persones han estat les privilegiades que han pogut visitar el nou Museu Casteller de Catalunya, que va obrir les portes el passat cap de setmana a Valls. Un museu que amb l'obertura al públic és una realitat després d'anys d'entrebancs i retards i del que precisament doncs, en volem parlar amb la Míriam Mariner. Míriam, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, després d'aquest cap de setmana, la inauguració oficial, podem dir, que serà per Santa Úrsula, no a l'octubre.
Exacte, el que vam fer aquest cap de setmana és obrir les portes del museu perquè pogués entrar doncs, la gent adquirint la seva entrada. i donar-la a conèixer, no? I a l'octubre, per Santa Úrsula, farem la inauguració més institucional.
Uh-huh. I com és aquest Museu Casteller?
Bé, és tot un museu, són 2.800 metres quadrats de museu, on tenim dues sales, tenim la sala d'exposicions temporals, que hem obert amb una exposició que es diu Camisa, on hi ha un tendall gegant amb totes les camises de totes les colles castelleres de Catalunya, ordenades cronològicament. Després tenim la sala permanent, que tota la museografia versa amb quatre ítems molt castellers, que és el valor, el seny, l'equilibri i la força. Començant pel valor, hi ha tot un audiovisual on s'expliquen els rols de quatre persones diferents que formen part de diferents colles, no?, per conèixer una miqueta introduint dins del món casteller. La gràcia que té aquesta primera instal·lació és que és una pantalla de més de 15 metres d'altura on en un moment donat hi ha tot un castell, no?, per veure la dimensió real d'un castell, que és enorme, no? Després, continuem, i tota l'exposició són 8 pinyes, que són unes construccions semicirculars, simulant pinyes, on dins de cada una passen diferents coses, no? Es parla del vestuari, es parla de la rivalitat entre colles, a través d'una dansa contemporània, que està molt bé. Després també tenim un joc interactiu, on tothom que vingui pot jugar a posar-se a la pell d'un casteller, no? A través de força i d'equilibri s'ha de mantenir un castell carregat. Després també es parla de les colles de fora de Catalunya, les colles castelleres, i de formacions similars als castells, no?, que hi ha arreu del món. També hi ha la sala de la música, per no oblidar-nos d'aquest element tan important del món casteller, que és la música, on es poden escoltar tots els tocs de gralla i conèixer bé la seva història. També tenim tota la zona de cronologia, no?, del món casteller, amb uns panells que són molt interessants perquè a dalt hi ha cites de cultura general per ubicar bé el món casteller, no?, la cronologia. I finalment tot això s'acaba amb una instal·lació que és totalment envolvent, perquè és un cinema a 360 graus, on, simulant la plaça de Bous de Tarragona, on es fa el concurs de castells, que no totes les imatges que surten són del concurs de castells, però podem veure la construcció de diferents castells des de tots els angles possibles.
Mm-hmm. Clar, imagino que aquest museu, doncs, com tu ho explicaves, és per donar a conèixer encara més, no?, i posar en valor, doncs, la figura dels castellers a Catalunya, oi?
Exacte, jo crec que aquí hi ha trobada per tothom, eh? Tant la gent que és totalment coneixedora del món casteller segurament trobarà dades i trobarà característiques que no coneixia, i gent que desconeix totalment el fet casteller, mm-hmm, doncs aquí es dona a conèixer molt bé, no?, vull dir, amb tots els seus detalls.
Mm-hmm. Exacte, i com bé explicaves, combineu elements gràfics i també audiovisuals per explicar la història d'aquests castells i que el visitant tant sàpiga com si no sap massa la història d'aquests castellers, doncs puguin sentir-se, no?, en la pell d'un casteller. Compteu també amb testimonis propis, amb gent que va allà, per exemple, a explicar la seva història o a explicar una mica, no?, en primera persona, com és ser un casteller?
Clar, ara el museu tots l'acabem d'obrir, no?, però sí que tindrà una programació viva, és a dir, per dotar-la de contingut. Dins d'aquesta programació tenim moltes activitats pensades totes al voltant del món casteller, però sí, és a dir, d'experiències, de memòria col·lectiva de molts ítems que podem treballar.
Mm-hmm. I quines persones han passat per aquest espai, ara just encetar-lo, diguem, just començar a obrir, no?, i a visitar aquest nou museu? Qui ha passat per allà?
Jo crec que a Valls Ciutat hi havia moltes ganes del Museu Casteller, no? Llavors jo crec que ha passat bàsicament gent de proximitat, és a dir, del context, del contorn de Valls, per venir a veure. Ara ens toca treballar per donar-la a conèixer a la resta de Catalunya i a la resta del món, no?, que puguin venir.
Exacte. El balanç que feu, doncs, d'aquests primers dies, imagino que positiu, oi?
és molt, molt positiu. Com deies, 1.000 de persones aproximadament han passat aquests 3 dies. També vam fer la programació d'activitats infantils i familiars a la plaça del museu, que això també ens va dinamitzar molt l'ambient i va afavorir molt l'acompanyament, no?, d'aquesta obertura.
I d'ara en endavant, com ho veieu?
Bueno, ara en endavant a treballar moltíssim per aquest dia, no?, de poder donar a conèixer el Museu Casteller en els principals circuits de museus de patrimoni que existeixen al món.
Exacte, exacte, això mateix. Com ha sigut, per exemple, portar a terme aquest museu fins ara? Com ha sigut el procés?
Bueno, el procés, nosaltres portem la gestió d'aquest museu, llavors el procés és treballar al costat en col·laboració constant amb l'Ajuntament de Valls i amb les institucions implicades. I això sempre fa de molt bon treballar, no?
Exacte. Creieu que faltava, que feia falta una cosa així?
Jo penso que és bàsic tenir un equipament de referència sobre el món casteller quan el fet casteller és patrimoni de la humanitat, però també és un tret cultural molt destacat de la nostra cultura, no? Mm-hmm. És bàsic tenir un equipament de referència que ens pugui introduir en tot aquest tema.
Clar. Doncs Míriam Mariner, endavant amb aquest nou Museu Casteller de Catalunya, a seguir ensenyant el món casteller a tots els visitants que vinguin tant de dins com de fora de Catalunya, i que vagi molt bé, moltíssima molt bé. Sort.
Moltíssimes gràcies, us esperem.
Gràcies. I tant. Gràcies.
Adéu.
Més de la meitat dels delictes d'odi denunciats als Mossos d'Esquadra entre el 2020 i el 2022 van ser perpetrats per menors de 35 anys i una quarta part per menors d'edat. En concret, els joves de fins a 34 anys són els autors d'un 50% dels fets i, a més, del total de les denúncies rebudes per la policia catalana, els menors d'edat consten com a responsables d'un 22,6% dels delictes, amb una especial incidència entre els adolescents. En parlem sobre el tema amb l'Albert Palacios, del sindicat de Mossos USPAC. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de xifres preocupants, de dades greus, en aquest cas, i clar, sobretot perpetrada per joves.
Pues sí, són dades molt greus, molt preocupants, i que ens hauríem de donar a pensar què està passant amb aquesta societat o quina societat de joves i adolescents estem educant.
Mm-hmm. Quines diríem que serien les raons o els motius que els porten fins aquí?
Mira, jo personalment no tinc un estudi fet sobre quins són els motius. Puc tenir la meva opinió o la meva observació o la meva experiència policial, i crec que principalment, primera, pot ser xarxes socials, que es poden tenir accés, veure, sense tenir el criteri que algú els hi pugui explicar si és cert o no el que estan veient, i això els pugui portar a comportar-se així. I després, el que sigui una mica impopular, però també del meu punt de vista, és l'educació. L'educació que estem donant als nostres fills, i ja no és amb el tema aquest de delictes d'odi, sinó és amb la pèrdua d'autoritat policial, amb la pèrdua d'autoritat d'un mestre. S'està donant una educació als nostres fills que sembla que un pare que renyi els seus fills és mal pare. Llavors ens hauríem que preguntar veritablement si aquesta és la societat que volem, de que nens adolescents no sàpiguin el que és un càstig, no sàpiguin el que és un càstig, o que fins i tot puguin fer que ningú els hi pugui retreure res.
Mm-hmm. Podríem dir, doncs, que hem creat una normalització d'aquestes conductes entre els joves?
És que jo penso que la normalització que s'ha fet o que no se'ls pugui dir és el problema que hi ha. Sí, hi ha hagut una normalització de la manera de fer del jovent o dels adolescents, o el més preocupant, dels menors d'edat o dels menors inimputables. S'ha fet tal normalització que és un problema greu de com actuen, i com a societat hauríem d'intentar buscar els valors per rescatar o perquè això no vagi més.
Mm-hmm. També imagino que hi ha hagut un augment de les denúncies, i en aquest cas podem dir que és positiu, no?, perquè també hi ha més conscienciació sobre el tema, i conductes que potser abans estaven acceptades, doncs ara la gent ja és conscient de que no ho són, no?
Correcte. O sigui, tot el que sigui denunciable s'ha de denunciar, i si hi ha hagut un augment de denúncies per delictes d'odi, pues no em congratulo que hi hagi més denúncies, però sí que la gent tingui el valor per denunciar-ho. És el que s'ha de fer. És igual com amb altres delictes, pues ja la gent no denuncia per lo de furs o de robatoris, perquè serveix. Si la policia no pot fer res, i els nostres governants és igual. Pues en aquest cas, pues trobo molt i molt bé i animo a tothom que pateixi un delicte a la vi que, lògicament, realitzi la denúncia pertinent.
Mm-hmm. I quin diries que és el perfil dels delictes d'odi?
Doncs jo crec que no hi ha un perfil concret. Jo crec que no hi ha ni un estatus social, ni un perfil que pugui portar-nos a... potser el perfil és la gent que sigui més influenciable, independentment de quina família vingui, de quin estat social sigui o de quina etnia sigui. Jo vinc més cap a influenciable o que els puguin manipular i sigui més senzill per ells.
Clar, no diríem que, per exemple, és cap a un col·lectiu concret, cap a un grup de persones en especial, i que, per exemple, també es fa en llocs concrets, en aquest cas?
Bueno, és depèn, perquè sembla que ara estic de moda, però contra la gent que és gay o té una altra manera de viure la seva vida sexual, doncs ara sembla que potser per mitjans de comunicació, per partits polítics, per comentaris, repeteixo, per xarxes socials, doncs algú pugui creure-s'ho i realitzar aquests delictes contra aquesta gent, que no es mereix ningú, cadascú és lliure amb el seu pensament mentre no faci mal a ningú.
Mm-hmm. Normalment, però, aquests delictes d'odi es produeixen en públic, no a la via pública, als carrers, per exemple, i a Barcelona, sobretot, doncs també és una ciutat que d'un temps cap aquí ha sigut protagonista de moltes d'aquestes actuacions, no?
Sí, Barcelona s'està convertint en una ciutat molt cosmopolita i s'estan veient aquesta mena d'actuacions d'autobusos, a metros, a trens, a la via pública, i és el que no s'ha de permetre. Clar, el problema és també que avui dia succeeix una cosa d'aquestes i el 99% de la gent el que fa és treure el mòbil i gravar i no defensar la persona que està sent agredida.
Exacte.
També potser per por, però potser com a societat també hauríem de pensar si anem 15 amb un vagó de metro i ens hi enfrontem amb aquesta persona a la següent parada marxarà corrents. Si de 15 traiem 14 mòbils i un s'enfronta, doncs segurament acabarà rebent.
Exacte.
Llavors, com a societat, també ens hauríem d'ajuntar i deixar de gravar i ajudar-nos una mica més entre nosaltres.
Podem dir que s'actua tard i malament en aquest cas.
Molt, perquè després, aunque els vídeos et puguin passar la prova, identificar una persona és molt difícil. Si una persona ha causat un delicte, qualsevol ciutadà el pot retenir, avisar la policia i no t'ho posaria la seva detenció.
Mm-hmm. Es detecten a força persones que són protagonistes d'aquest delicte d'odi?
Perdona?
Si es poden identificar fàcilment, com ara comentaves, aquestes persones que són les protagonistes del delicte d'odi?
Doncs, si tenen antecedents policials, pot ser més senzill. Si la persona que ha rebut l'atac no el coneix, aquesta persona no té antecedents policials, sí que pots tenir una foto, un vídeo, és bastant complicat. És una mica complicat poder acabar localitzar amb les eines que policialment nosaltres tenim. És una mica complicat.
Mm-hmm. Clar, aquí podríem dir la importància de prevenir, de detectar els casos i també d'intervenir justament quan toca, no?
Sí, seria una mica el que comento, no? El deixar-nos el mòbil a la butxaca i ajudar la gent que necessiti. Jo no estic dient que s'aixequin i agradeixin a aquesta persona, no, sinó que a vegades com a societat el que ens falta és donar la cara pel conciutadà que tenim al costat. A ningú li agradaria que ens passés el que està passant a aquella persona, ni a nosaltres, ni a cap familiar, ni als nostres fills. Llavors, sembla que la moda ara és qualsevol situació gravar-la i no ajudar. I hauria de ser un revés.
Exacte. I a part d'això, la solució, doncs, també l'educació, no?, rebuda de cadascú, i que els exemples que es mirin per internet i també al voltant, en el dia a dia, doncs siguin positius, clar.
Jo entenc que sí, sobretot l'educació a casa, l'educació a l'escola. Potser sona malament, però jo no m'he endut cap bufetada per part del meu pare que no em mereixés, i no tinc cap trauma, al contrari, estic molt agraït de com m'ha educat. No estic dient que ara siguin que pagar els nens, però és que arriba un punt que a vegades els has de castigar, els has de renyar, i si els pares ja no tenen ni credibilitat ni autoritat, doncs imagina't la resta de gent. Mm-hmm. Zero. I si tu, com a pare, com a tutor, o sigui, permets això, doncs estem criant petits monstres, petits dictadors, que això anirà a més, i a més tenim el hàndicap de les xarxes socials, que no ajuden gens.
Exacte. I sobretot també a pares, famílies o mestres que per ser petits els nens encara amb edats molt... clar, que són molt petits encara, jo què sé, amb edats 13, 14 anys es pensen que aquestes conductes passen i després un cop de grans maduren i no és així, no? Perquè si no els ensenyes de petits, de grans, doncs repeteixen de nou la jugada i encara pitjor.
Repeteixen encara pitjor i jo amb 13, 14 anys... Soc del 1974, jugava a caniques, a xapes i a futbol al carrer. Ara, amb 13 o 14 anys, tenen accés a tot el món.
Exacte.
A tot el món. Llavors, no és comparable els seus 13 o 14 anys als meus 13 o 14 anys.
Doncs
jo,
sí.
El que estan vivint aquests menors, jo no ho he viscut ja de gran. Llavors, per això és el que dic, que l'educació, sobretot a casa, és primordial, i el respecte a casa i el respecte a les terceres persones és primordial. I això és una feina de casa i d'escola, sempre que els pares els hi permeten als mestres, que a vegades són els pitjors. Quan renyes un nen, l'endemà tens el pare a l'escola.
A l'escola, exacte. Doncs Albert Palacios, del Sindicat de Mossos USPAC, gràcies per conscienciar-nos sobre aquest tema. Esperem que vagi millor, que la gent escolti l'entrevista i que prengui consciència que ja toca i que sempre doncs, es pot millorar i a veure si així doncs, anem a poc a poc solucionant aquests delictes d'odi que des d'un principi ja partim de la base de que no haurien d'existir.
Correcte, totalment d'acord, no haurien d'existir i intentem conscienciar una mica i ajudar a tothom.
Exacte. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Comprar un gelat en companyia del teu gos pot ser un calvari perquè segurament el vulgui tastar, però això ara té data de caducitat perquè a partir d'ara, atenció, també podem comprar gelats pels gossos si és que en tenim. Això és el que ha creat la gelateria italiana Badiani de Barcelona, que ha decidit acabar amb aquesta angoixa i ha fet un gelat per gossos dissenyat perquè la teva mascota el consumeixi alegrament sense patir cap indigestió. La solució és el Dog Gelato, i tenim amb nosaltres perquè ens ho expliqui a la Valèria, que és assistent, que treballa aquí en la gelateria Badiani. Valèria, molt bon dia, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Cómo es este helado? ¿Cómo lo habéis hecho?
Vale, este es un helado base natural, ¿vale? Y está hecho con crema batida, yema de huevo, agua, leche con baja porcentual de lactosa y fructosa en vez de azúcar.
¿En qué momento se os ocurrió hacer este helado?
Bueno, ha salido desde Londres, donde tenemos nuestras principales tiendas, y luego, dado que Barcelona es una ciudad con muchos perros, y bueno, nosotros somos amantes de los animales en general, pues ha llegado aquí hasta aquí esta idea que es súper bonita. Uh-huh. Sobre todo para nuestros amigos perros.
Exacto. ¿Teníais conocimiento de que se había hecho este helado ya otras veces o lo habéis hecho vosotros por primera vez?
Nosotros por primera vez, sí.
Uh-huh. Al final es como una apuesta, ¿no?, para la comodidad de todos aquellos que vayan con su perro a comprarse un helado y el perro esté todo el rato al lado, ¿no?, pidiendo comida. Así pueden disfrutar tanto el humano, ¿no?, digamos, como también el perro, ¿verdad?
Sí, obviamente, era ese el intento.
Uh-huh. Al final, este helado y no solo es para los perros, sino que también si se lo comiera una persona, tampoco sí. Pasaría nada, ¿no? ¿Esto cómo
es? Absolutamente no, porque, bueno, quien tiene intolerancia a la lactosa o no puede comer helados de azúcar, pues este helado sería, este sabor es perfecto, porque tiene bajo contenido de lactosa y tiene fructosa en el lugar del azúcar.
¿Tiene diferentes gustos, diferentes opciones el perro a elegir o no?
No, tenemos por el momento tenemos solamente este sabor.
De acuerdo. Al final esto es ya una apuesta de futuro, ¿no? ¿Habrá más comida humana para perros en este caso?
Quizás. La verdad es que ha tenido mucho suceso, entonces pues quizás en un futuro se pueda también hacer más sabores.
Exacto. ¿Vosotros cómo estáis recibiendo esta llegada de la gente con sus perros para comprar estos helados? ¿Recibís a muchas personas con sus animales de compañía? ¿Cómo lo está viendo la gente esto? ¿Se atreven?
La verdad que la gente está muy entusiasmada, está muy contenta de esta iniciativa. Muchas veces cuando entra gente que no sabe aún que tenemos este sabor y vemos que está con la mascota, pues se lo ofrecemos. Y ellos siempre muy, muy encantados. La verdad que los clientes están muy, muy contentos de esto.
Pues Valeria, trabajadora de aquí de la heladería Badiani, gracias por hablar con nosotros y contarnos esta novedad de los helados para perros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. I en uns minuts fem balanç de les plagues que més hem vist aquests darrers mesos d'estiu. I també de les que ens podran arribar a partir d'ara. No us ho perdeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Vamos a hablar de inteligencia artificial, vais a flipar, vais a flipar.
Tiempo de juego es deporte y mucho más.
Les puedes poner a cantar, les puedes poner a hablar.
Seré tu amante, bandido.
Oye, escucha, es que a mí si no me advierte, es que creo que es él.
Este sábado, Girona, Real Madrid. Y el domingo, Atlético de Madrid, Cádiz.
¡Peligro, peligro, peligro!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Entonces le podemos encargar que haga el programa por nosotros, ¿no?
Un año más, el número uno del deporte.
¿Quién sabe si ahora mismo lo que está sonando no es eso?
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara de plagues i de les que venen a la tardor. No marxeu. Les paneroles de clavegueram han estat la plaga més nombrosa d'aquest estiu a Catalunya. S'han fet molt visibles, sobretot a les zones urbanes, a causa de la sequera persistent i les temperatures elevades que tenim des de la primavera. I per això l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental, ADEPAP, ha fet un balanç de les plagues d'aquest estiu, en què també hi ha hagut mosquits, especialment, per exemple, el mosquit tigre, i també xinxes de llit a causa de l'augment del turisme. Sobre tot aquest conjunt de plagues que hem tingut al llarg de l'estiu, volem parlar i fer una espècie de balanç, com abans comentàvem, amb el coordinador tècnic d'ADEPAP, el Luis Lozano. Luis, muy buenos días.
Buen día, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de un verano de plagas, pero de menos mosquitos también, ¿no?
Bueno, sí, pero realmente la temporada de mosquitos empieza más bien a partir de ahora.
Ahora.
A partir de septiembre, octubre, que es cuando se producen las lluvias y es cuando las masas de agua, que es donde se reproducen las larvas, pues están más activas. Es decir, en principio hasta ahora ha habido poca incidencia, pero quizás a partir de ahora cuando se produzca más, básicamente.
¿Qué plagas han sido las que hemos visto más a lo largo de estos meses?
Realmente la estrella, como comunicábamos, ha sido las cucarachas. Cucarachas, aquí tenemos tres tipos, dos muy relacionadas con la red de alcantarillado y otra que está más relacionada con almacenes domésticos, incluso hostelería. Y la reina ha sido pues la plaga de la red de alcantarillado de la periplaneta americana. Es lo que nos han notificado nuestros socios, de que ha habido más incidencia.
Todo esto se ha visto también incrementado, ¿no? Digamos, por el tiempo que ha hecho, ¿no? Y que meteorológicamente, pues las altas temperaturas que hemos tenido estos últimos meses y las olas de calor también creo que han sido fundamentales, ¿no? Para que salgan aún más todos estos bichos, teniendo en cuenta además que julio fue el mes más caluroso desde hacía 174 años. O sea, claro, hablamos de unos niveles, ¿no?, de temperatura bastante fuertes y obviamente pues tiene que afectar, ¿no?, en cierto modo.
Está más que claro que ese es uno, hay muchos factores, pero ese es un factor bastante importante. Como has nombrado, ha habido varios récords de temperatura del mar, de temperaturas mínimas y de meses con más calurosos. Es decir, eso que causa en las plagas, pues sencillamente dos cosas: que tienen su proceso reproductivo se acelera y además tienen más tiempo para reproducirse, entonces eso da una población mucho más altas. Y luego hay causas conexas, como son pues la resistencia a los insecticidas y a los raticidas. Tenemos pues eso, que cada vez a los profesionales nos restringen más los productos, y la poca inversión en sanidad ambiental que se hace a nivel general. Entonces todo ese cóctel pues hace que las plagas vayan a más.
Claro, las ratas han sido una de las protagonistas también, ¿no? Y podemos decir también que ha habido como más libertad por lo que hace a estos animales, a poder campar libremente por ciudades, por clavagueras, o alcantarillas, por ejemplo, sitios donde antes no las veíamos.
Pues sí, la rata no es una plaga tan estacional como pueden ser las cucarachas, que las encontramos más en época estival, sino que ya es un animal de sangre caliente, es decir, que puede pulular todo el año. Y sí, se dan unas ciertas condiciones que aplican también lo que estábamos diciendo para las cucarachas, es decir, tanto cambio climático, resistencias, restricción de productos, para que sean más visibles por la población. Entonces, uh-huh. Sí que es un problema de visibilización y, por supuesto, de aumento de población.
Claro, claro, el aumento de población y también el turismo, ¿no? Estos desplazamientos internacionales han sido también una causa, ¿no?, del incremento de plagas, en este caso de otro tipo, ¿verdad?
En este caso sí, bueno, en este caso va muy relacionado con las chinches de cama, que sobre todo por la globalización, de que queremos viajar a todas partes del mundo, y esto causa, pues, de nuevo, después de la época de COVID, que fue una bajada porque no había turismo, pero la apertura de toda la actividad, pues, eso ha producido un crecimiento de las plagas de chinches también.
Uh-huh. Tenemos, eso sí, cierto peligro, ¿no?, también por lo que hace, y preocupación también, hay riesgo y preocupación por lo que hace también algún comportamiento de ciertos mosquitos durante esta temporada, sobre todo de aquellas especies que son conocidos también por la transmisión de enfermedades. En este caso también se ha detectado un caso de dengue en humanos en Reus, aquí en Cataluña. ¿La preocupación es tanto como parece?
Pues la verdad es que sí, porque empiezan a aparecer casos esporádicos. Hemos de nombrar aquí que es autóctono, es decir, que ya no es que venga importado de otros países, que de esto sí que ha habido bastante más casos, pero este ya se ha producido aquí. y como ya sabemos de hace mucho tiempo, o sea, aquí tenemos uno de los vectores transmisores que pueden causar esta enfermedad, que es el mosquito tigre, ¿no? Uh-huh. El Aedes albopictus. Entonces, esto sí que preocupa más. En España ha habido 8 casos dispersos en el tiempo. Ahora el único caso autóctono que ha habido en España por ahora en esta temporada ha sido el que comentabas tú de Reus. Entonces, y fíjate que el Aedes albopictus, pues ya lo tenemos aquí hace tiempo, lo conocemos, pero es que con lo que hablábamos antes de la globalización y demás y de las especies exóticas, puede que se nos cuelen otras especies, como puede ser el Aedes aegyptis, que es también un transmisor de esta enfermedad en sus espacios normales, como África o como América.
Uh-huh. Ahora nombrabas el mosquito tigre. ¿Cómo está actualmente la situación?
El mosquito, aquí hay que diferenciar cuando decíamos que en la temporada de mosquitos no ha sido hasta ahora muy fuerte y que empieza ahora realmente, porque es cuando empieza la lluvia, las acumulaciones de agua, pero el mosquito tigre tiene una peculiaridad, que no necesita grandes masas de agua para estar ahí, es decir, vive más alrededor del hombre en pequeñas masas de agua, ya conocemos los jardines, los tiestos. Entonces, no es que haya habido menos, incluso hay más, pero ahora cuando viene la lluvia es que se puede ver con más seguridad de que existe plaga.
Uh-huh. Y la mosca negra también ha sido protagonista, ¿no?, en estos últimos meses.
Sí, la mosca negra está muy, muy centrada en donde hay cauces de ríos, sus larvas se crían en sobre todo en donde haya movimiento, y sobre todo pues en tanto en la zona de lo que es el Ebro como en la zona de lo que es el Ter, ya hay servicios mancomunados para realizar los tratamientos, y sí que se ha notado aumento de este tipo. Quizás una buena noticia es que nuestros ríos están mejores, la calidad del agua es mejor, y eso, la translucidez produce que se puedan desarrollar más algas y haya alimento para estas larvas también.
¿Hasta cuándo podemos decir que tendremos mosquitos esta temporada?
Esto va a depender un poco del tiempo, es decir, septiembre y octubre son meses normales de mosquitos, pero recordamos que el año pasado el calor nos duró hasta diciembre, y hubo temporada de mosquitos hasta diciembre, y cada vez hay estudios de que tienen más capacidad de vivir durante la época de invierno. Entonces, un poco dependiendo del tiempo, el septiembre ha aparecido como un mes normal de temperaturas y con bastante lluvia. Veremos a ver cómo se desarrollan los siguientes meses de octubre y noviembre.
Pues esperemos que no haya muchos mosquitos, que este verano hemos estado un poco más tranquilos, quizás en algunas zonas en comparación a años anteriores. Y veremos, que no tengamos que pasar las Navidades con picaduras de mosquito. Luis Lozano, dime. Sí, sí.
Pues con todas estas, todo ese cóctel que hemos dicho de que pueden producir plagas, pues hay que tener paciencia y seguir adelante en el manejo de esta plaga y de la sanidad ambiental en general.
Exacto. Pues Luis Lozano, coordinador técnico de ADEPAP, muchísimas gracias por hacernos este balance y contarnos las plagas más frecuentes que hemos visto este verano por Cataluña y también por el resto de España. Gracias.
Gracias a vosotros.
Atenció, que expliquem ara, perquè està creixent l'interès per les granges d'insectes a Catalunya, un sector que diuen que està llest per saltar dels pinsos a la dieta humana. El nou interès per les proteïnes alternatives ha obert la porta de l'agroindústria catalana al món dels insectes, un sector que encara està en fase de consolidació, però que els darrers anys ha viscut un cert auge. Segons dades del Departament d'Acció Climàtica, a Catalunya hi ha des del 2020 5 explotacions registrades per produir insectes i també 3 projectes més en tràmit, però tot i aquest creixement, el negoci se centra avui en els pinsos, sobretot per les piscifactories. Malgrat això, institucions com, per exemple, l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària ja parlen dels insectes com dels candidats ideals per complementar les fonts tradicionals de proteïnes i empreses com la que parlarem ara, la tarragonina Iberinsect, són una d'aquestes novetats. Parlem amb el Jordi Calvet des d'aquestes oficines d'Iberinsect a Valls. Jordi, molt bon dia.
Bon dia i moltes gràcies en primer moment per donar-nos veu.
Igualment, igualment. Clar, actualment hi ha 5 explotacions en funcionament i 3 en tràmit, no? Segons les dades del govern. Vosaltres, que teniu aquesta empresa, com viviu aquest auge del consum d'insectes, diguem?
Bueno, nosaltres considerem pues, que el canvi climàtic, l'augment de la població, les pressions geogràfiques, geopolítiques i sobretot el compliment dels acords de París, totes aquestes variables fan que posin en evidència, no?, la limitació que tenim en quant a les matèries primes. I pues, al final cap posa en evidència que són finites i d'aquí que es veu necessari per reinventar les cadenes de valor per fer-les més resilients. No? I des de l'insecte creiem que la proteïna d'insecte hi pot jugar el seu paper. D'aquí que, bueno, pues, que es busquin alternatives de proteïnes, com pot ser l'insecte, per configurar aquest futur.
Com veieu el vostre negoci?
En quin aspecte?
Veieu que en un futur encara tindrà molta més importància, que estarà encara molt més sol·licitat, no només pel que fa al consum d'animals, sinó també a l'alimentació humana?
Bueno, el que és una realitat és que els insectes tenen una gran capacitat de transformació i encaixen perfectament amb el concepte de circularitat i sostenibilitat, perquè són capaços de transformar matèries primes locals de baix valor nutricional en matèries primes del valor proteic. Són capaços de transformar en molt menys sol que la ramaderia habitual, no? Perquè es treballen verticalitats. Els insectes, entre altres coses, no emeten metà i, per tant, generen menys gasos d'efecte hivernacle, requereixen molta menys aigua que la ramaderia tradicional i tenen uns grans nivells de conversió i rendiment. L'impacte a la reducció de la petjada de carboni hídric són realment importants i són dues variables que avui en dia doncs, se'ls donen molta rellevància. No?
I com va néixer...
I veiem un futur important.
Uh-huh. I com va néixer la Iberinsect, la vostra empresa?
Iberinsect va néixer per intentar donar doncs, resposta a aquestes inquietuds de cara a una nova ramaderia, no? I de cara a poder donar més resiliència i sostenibilitat a cadenes agroalimentàries existents. Hem de recalcar que Iberinsect està especialitzada i orientada al consum animal i el que diem és que la incorporació de la nostra matèria prima o de les nostres matèries primes amb el món dels animals de la companyia, de l'alimentació d'animals de companyia, de l'aqüicultura, del porcí o de l'aviram, doncs pot ajudar, i de l'agricultura amb els seus fertilitzants, pot ajudar a donar-li molta més resiliència i sobirania alimentària, no? Que és on crec que té més potencial aquest tipus de proteïna.
Mm-hmm. Quin diríeu, doncs, que és el vostre objectiu, el vostre repte?
El nostre principal repte seria, doncs, en definitiva, ajudar a fer més sostenibles cadenes alimentàries que hem comentat abans, no? Aportant el nostre gra d'arena a la millora de la sostenibilitat i resiliència dels nostres sistemes. Tinguem en compte el mínim impacte possible a través de les farines d'insectes i fertilitzants.
Mm-hmm.
Els nostres objectius avui ja centren, com hem dit, sobretot amb els animals de companyia, porcí, vaca, aviram, agricultura i fertilitzants. I m'he deixat abans amb l'agricultura, també molt important, perquè té efectes substitutius d'altres matèries primers que tenen molt més impacte en el medi.
Clar, una de les coses que crida l'atenció, no, és que, per exemple, a altres països s'ha mantingut viva aquesta tradició de menjar insectes, però aquí, en canvi, ho veiem una mica estrany encara. Vosaltres creieu que amb el pas del temps, quan això, diguem que ja estigui una mica més normalitzat, si és així, aquí a Catalunya o a Espanya estaríem també acabant d'acostumar-nos a això, que ens acabaríem acostumant, o ho veieu més complicat?
Aviam, el consum d'insectes per consum humà, raons científiques no li falten. Hi ha estudis recents que demostren que poden millorar la salut intestinal i reduir la pressió sanguínia. De totes formes, vivim en un país amb una gran cultura gastronòmica i el principal repte i obstacle seria el cultural. Tot i així, doncs, ens trobem en situacions d'aliments que avui són comuns, com pot ser el sushi, per exemple, que els nostres avis al seu moment ho haguessin vist com algú que no és normal de menjar cru. I avui ja és habitual per a molta gent de fer aquest consum de forma habitual i de cap de setmana. Per tant, per què no, el futur és possible, no?, de que hi hagi aquest consum, però evidentment hi haurà hi ha un repte important, que és el que és el que és l'impediment cultural, això ho tenim clar.
De fet, ja té un nom, no?, aquesta ingesta d'insectes com a aliment per part dels humans i dels animals, i es diu entomofàgia. Aquest és el nom que rep el consum d'aquests insectes. És tot un repte per endavant el que teniu des d'aquesta empresa. Vosaltres, Jordi, els heu provat? En mengeu en el dia a dia?
Bueno, el primer de tot és dir que a la vida tot és un repte, no? I això és el que ho fa realment apassionant. El que nosaltres creiem, com hem dit, en un primer moment, i així està orientat a la nostra empresa, és a donar solucions pel tema del consum animal. Avui la nostra prioritat no és el consum humà, ja que avui el gap que té de mercat a nivell europeu és petit, és reduït. Tot i així, el futur ningú l'ha escrit i mai se sap. I com he dit abans amb l'exemple del sushi, que en podem donar molts més, la cultura gastronòmica amb els anys pot anar variant en funció del que vol el consumidor i dels estats que té.
Exacte.
El que és evident és que avui el concepte de i sensibilitat sobre el canvi climàtic i sobre l'impacte que té la nostra activitat humana al nostre entorn és molt més alta que no pas fa molts més anys, i avui no només hi ha una sensibilitat, sobretot per la gent jove, de tindre un consum que protegeixi molt més el medi. I, evidentment, la proteïna d'insecte és una de les que està en primera línia. Tot i així, com he dit abans, l'impacte cultural que ja és important, a diferència d'altres països, com pot ser l'Àsia o a Sud-amèrica, que encara hi ha aquesta tradició.
Exacte, això és el que comentava també abans. Però els heu arribat a provar, vosaltres?
Sí, jo concretament els he provat, sí.
Sí.
He provat hamburgueses d'insectes en un país concretament, va ser Holanda, fa cosa d'uns 10 anys aproximadament, i ho he repetit alguna vegada més. No és un consum, en el meu cas, que sigui habitual, perquè, entre altres coses, aquests productes no estan avui al dia de forma massiva al mercat.
Clar. Doncs Jordi Calvet, de les oficines d'Iberinsecte a Valls, molt bon dia i moltes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema.
Moltes gràcies, Marc, i a la vostra disposició per quan us faci falta.
Gràcies.
I gràcies per donar-nos veu, evidentment.
Gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. I parlem ara de que els infants aprenen abans a raonar lògicament que a parlar, segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra. La recerca conclou que un pensament lògic natural que es manifesta des d'edats molt primerenques i que no depèn dels coneixements lingüístics també facilita el procés d'aprenentatge, i els investigadors han demostrat que aquest raonament existeix almenys des dels 19 mesos, no depèn dels coneixements lingüístics, com dèiem, i també es desenvolupa principalment a través de l'estratègia de l'exclusió per eliminació. En parlem avui al programa amb una de les investigadores que ha participat en aquest estudi, amb l'Anna Martín. Anna, molt bon dia, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Cómo habéis hecho este estudio?
Bueno, lo hemos hecho fundamentalmente en la Universidad Pompeu Fabra, como decías, y la verdad lo hemos hecho gracias a la colaboración de las familias que han venido a participar de este estudio, que es un estudio en donde observamos cuáles son los mecanismos de aprendizaje en distintos contextos. Y para esto lo que utilizamos es un eye tracker, que es muy parecido a una pantalla de un ordenador, pero la parte de abajo tiene unas cámaras, y estas cámaras nos permiten saber en qué partes de la pantalla los bebés se fijan, porque estudiamos el aprendizaje de estos bebés que tienen 18 meses. Es verdad que algunos emiten algunas palabras, pero el lenguaje todavía no está desarrollado. Entonces lo que miramos, cuáles son sus reacciones naturales ante las imágenes que les mostramos.
Claro, habéis hecho dos experimentos diferentes, ¿no? ¿Cómo han sido y qué resultados habéis visto de cada uno de ellos?
Bueno, en el primer experimento presentamos pares de objetos. En algunas ocasiones estos objetos son conocidos por los bebés, y esto lo sabemos porque les preguntamos a los padres. Hay una base de datos que está validada y que contiene la información de cuáles son las palabras de que más o menos los bebés conocen a esta edad. Entonces preguntamos a los padres y en función de esto determinamos si los objetos que les vamos a presentar los conocen o no. Entonces elegimos los que ya conocen. Y además tenemos objetos que son inventados. Entonces en estos pares de objetos a veces vamos a nombrar el objeto que conocen y a veces vamos a nombrar el otro objeto. Entonces cuando nosotros presentamos una palabra nueva que va asociada al objeto nuevo, hay dos estrategias para hacer esta asignación. Lo haces nuevo con nuevo, es decir, escucho una palabra nueva y tengo dos objetos, hay uno que conozco y hay otro que no, entonces hago esta asignación directamente, nuevo con nuevo, pero esto no sería una estrategia lógica. Uh-huh. Y tienes otra alternativa. Tienes estos dos objetos, entonces estoy escuchando una palabra que no conozco, no sé a cuál de los objetos corresponde, pero sé que el otro objeto es un objeto conocido por mí. Entonces, es el otro objeto el que tiene que estar asociado a esta nueva palabra. Y esto es lo que miramos con el eye tracker. Cómo es la inspección y cómo alternan la mirada entre uno y otro objeto para eliminar el que no es.
Claro, claro, todo es a través de la mirada, ¿no? Lo que se llama como una estrategia de doble revisión, ¿no?
Exacto, exacto, porque esta alternancia entre objetos solo ocurre si cuando nombran la nueva palabra están fijándose en este nuevo objeto. Si, por ejemplo, estamos presentando el firole junto con un pie, si ellos están mirando al pie y suena la palabra firole, van a cambiar directamente la mirada a este nuevo objeto. Pero si estaban mirando este nuevo objeto, lo que hacen es, se centran unos segundos ahí, cambian al pie y vuelven nuevamente a este objeto nuevo. Y esto sabemos que es una estrategia de exclusión, porque este mismo comportamiento visual se ha reportado en niños y en adultos.
Sí, sí, al final es curioso, ¿no? Ver cómo antes ni siquiera de hablar acaban razonando, ¿no? Y pensando desde los 19 meses, como comenta este estudio.
Sí.
Claro, una vez ya empiezan a hablar, ¿hay alguna relación, por ejemplo, con que los niños sean bilingües, sean monolingües, o no hay diferencias entre unos y otros?
Bueno, la verdad es que esta pregunta es súper importante. Nosotros no hemos encontrado diferencia, lo cual significa que estas estrategias de razonamiento preceden al lenguaje y no están influenciadas por la exposición lingüística que tienen los bebés. También es cierto que ahora mismo estamos en un contexto que es plurilingüe. Ya lo monolingüe es casi lo más anecdótico.
Sí.
Pero siempre pensamos que la exposición lingüística es facilitadora y es muy positiva siempre que se haga de manera natural. Que sea a través del juego, que sea a través de la interacción con la familia y de este modo. Y sí que se sabe que el bilingüismo es un factor protector de deterioro cognitivo.
Pues Ana Martín, una de las investigadoras principales de este estudio de la Universidad Pompeu Fabra, gracias por hablar con nosotros, contarnos este estudio tan interesante que habéis hecho y a ver qué más descubrís de ahora en adelante, ya que esto es prácticamente una novedad para todos. Gracias.
Muchísimas gracias.
Continuem d'aquí no res per parlar d'esdeveniments i de teatres que celebren la bona acollida que han tingut últimament.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
Arnold Schwarzenegger puede con todo.
Tienen 6 años. No creo que sean tan malos.
Con los seres más peligrosos.
Me están haciendo un picadillo.
Y los monstruos más agresivos.
Haré esto con vosotros.
Conan el Destructor y Poli de Guardería. 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado a las 3:45 de la tarde. En 13.
¿Qué por qué fumo?
Porque mis amigos lo hacen.
Porque el tabaco calentado no hace daño, ¿no?
Fumo porque así tengo más flow.
Porque me da pereza dejarlo.
Porque dicen que vapear no es tan malo y me encantan sus sabores.
Porque, no sé.
Fumar es la primera causa de mortalidad evitable en nuestro país. ¿Y tú, por qué fumas? Campaña financiada por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Celebrem ara que el sector de l'espectacle tingui bones xifres, concretament els teatres. L'Associació d'Empreses Productores de Teatre, ADETCA, i els teatres públics de Barcelona han anunciat que la temporada 2022-2023 ha aconseguit posicionar-se com la segona millor de la història del teatre català, amb un total de 2.789.751 espectadors. Paral·lelament, s'ha aconseguit també el rècord absolut de recaptació amb gairebé 85 milions d'euros. I precisament ha sigut la presidenta de l'associació, la Isabel Vidal, amb qui parlarem ara, qui ha valorat positivament les xifres, atribuint-les a la feina ben feta amb una clara recuperació de la crisi derivada de la Covid. Isabel Vidal, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Enhorabona per aquestes xifres, sent la segona millor temporada de la història del teatre català.
Doncs et reitero les gràcies, estem molt contents. La veritat és que esperàvem arribar a recuperar les xifres prepandèmiques, però no ens esperàvem que estaríem en una situació de parlar pràcticament de rècord, no? Perquè ens hem quedat a 100.000 espectadors de la millor temporada de la història del teatre, per pràcticament és gairebé rècord, no? Molt contents, la veritat.
Mm-hmm. Ho atribuïu a la feina ben feta. I com és això? Com ho veieu? Com ha estat? Quan ho estàveu fent, notàveu que aconseguiríeu aquest èxit?
A veure, no, nosaltres no ho notem. Nosaltres el que sí tenim unes dades que rebem cada setmana. El mes de setembre havíem començat més fluixos que la temporada prepandèmica, la 18-19, però en canvi el mes d'octubre i els mesos següents estàvem veient que anàvem molt més forts, fins i tot hi havia moments en els que superàvem el rècord de la temporada 11-12. Al final, acumuladament, ens hem quedat amb aquesta segona posició, poc valorable per la quantitat d'increment de més de 400.000 espectadors recuperats, però quan nosaltres diem que estem fent la feina ben feta, el del que estem parlant és de molts factors, no només de treballar bé, sinó que ho atribuïm a que la cartellera continua sent molt potent, molt variada, que el públic ens està responent, que el públic realment notem que té ganes d'anar a viure experiències en viu, presencials, i això doncs ens alegra moltíssim, perquè si el teatre és alguna cosa, és una experiència, és un oasi d'humanitat en aquesta època de la intel·ligència artificial. Per tant, és un treball conjunt de tot el sector amb les institucions, que portem molt temps parlant de que hem de treballar els públics, que queda molt per fer, però que estem en el bon camí.
Heu celebrat la 22a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, un acte que dona el tret de sortida a aquesta temporada, aquesta temporada teatral catalana, i que enguany, a més també gira al voltant de la pregunta de què passaria si es prohibés l'humor, oi?
Sí, bé, és un recurs, ho volíem dedicar a l'humor, l'any passat ho vam dedicar al musical, cada any n'agafem un leitmotiv, però sí, és veritat que estem en un moment en el que, malauradament, hem hagut de rebre i escoltar notícies que creiem que estaven superades, relacionades amb suspendre o anul·lar espectacles tenint en compte el seu contingut, no? O que l'humor doncs pot molestar o pot ferir sensibilitat, i que per tant la solució a aplicar no és entendre el context o si no t'agrada alguna cosa doncs apagar la tele o no anar a veure un espectacle, sinó prohibir determinats espectacles que no ens agraden el que diuen, no? I això ens sembla perillosíssim, ens semblava que estava molt superat, i el que hem volgut és fer aquest al·legat a que la vida, que ja és prou complicada, si te la pots prendre amb humor sempre que hi hagi respecte, doncs entenem que és molt millor. I el teatre per això doncs, és perfecte, perquè tothom entén el codi del que passa sobre un escenari.
A més, quan això funciona, no?, com aquest teatre, en aquest cas, en aquesta segona millor edició de la història, clar, juguen un paper destacat moltes coses, no? Per exemple, les companyies, els mitjans de comunicació, també dieu, els productors, així com els teatres en si, i tot això, tot conjuntament, és el que permet situar el teatre com a model, no?, aquest any.
Sí, nosaltres el que parlem és d'un sistema, no? El teatre per nosaltres és la nostra activitat, no? És el que considerem que és modèlic, és com tanta diversitat d'agents que formem el sector públics i privats, també els mitjans, com comentava, junts, no?, podem presentar-nos dins d'un sistema que jo defineixo com a modèlic i a seguir. En el cas del teatre català, hi ha organitzacions molt ben estructurades que funcionen com agents articuladors, hi ha un diàleg constant amb l'administració i amb ells construïm el relat de les polítiques culturals, hi ha diàleg amb els teatres públics, el públic rep els nostres espectacles a través dels mitjans de comunicació que estan alerta del que nosaltres considerem que s'ha de comunicar, cada vegada hi ha més presència. És un cúmul de situacions, clar, que fan que el sistema català, jo i tanta gent considerem que és un model a seguir. També perquè en el nostre sistema l'autoria local, l'autoria catalana, té una preponderància majoritària, és importantíssima, dona èxits a la cartellera, i això la veritat és que passa en molt pocs llocs del món, i per tant crec que per això diem que la feina s'ha fet ben feta, perquè això no és fruit d'una temporada exitosa, sinó que això és fruit de molts anys de feina on a vegades els resultats no han estat tan bons, però no obstant, tant l'associació com els altres agents, companys del sector, continuem amb la mateixa dinàmica del camí que ens hem marcat, no?, de quin teatre ens agrada fer, com ens agrada presentar al públic, i el públic, que és el més important, és el motiu pel qual nosaltres estem fent teatre, doncs ens està responent.
Exacte. I si parlem del públic, també ens hem de preguntar quin ha sigut el predomini, no?, el que ha tingut més èxit aquesta temporada. Què és el que han preferit?
Bé, com a espectacles, l'espectacle rècord ha estat una de les impossibles del Mago Pop, que és una meravella, que és un artista ara internacional que hem de cuidar, que és del millor que tenim, i el públic, doncs, amb gran espectacle rècord. No hem de felicitar-lo. Després hi ha hagut altres espectacles, el públic de teatre a Catalunya majoritàriament va més als espectacles de text dramàtic, els espectacles que es fan, que no són musicals, però també és veritat que són els que es produeixen més. A diferència de Madrid, que té una gran preponderància al musical, doncs aquí nosaltres produïm més teatre de text, i això és el que en major mesura ha vist o ha escollit el nostre públic. No? Els espectacles de les sales petites, per exemple, també hi ha el No et vesteixis per sopar, de les sales Teatre Barcelona, que és el rècord de les sales de més de 200 butaques, i altres musicals, hi ha la trena en català, i el Pretty Woman, el Gris, l'Impro Show, el Travi, Elles i Ellos. Hi ha una gran quantitat d'espectacles que estan en aquest top 5, però si fem el llistat, en el llistat d'espectacles més vistos en la temporada, hi ha moltíssims més èxits, i això és el que ha fet donar el salt, no? És el que ha fet que saltem d'una temporada normal, d'una temporada bona, a una temporada excepcional.
També ara comentaves les obres en català o les pel·lícules, en aquest cas, les obres en si en català que s'han fet. El 63% de les produccions també han estat catalanes, això també ha augmentat, no?
Sí, els espectacles d'origen de la origen producció són el 66%, són 711 del total de produccions que s'han fet aquest any, s'han fet 1.072, per tant també és una xifra molt important. I bé, nosaltres portem molts anys dins d'aquest sistema donant-li importància des de molts àmbits al que és l'autoria i la dramatúrgia catalana i contemporània, i portem molts anys donant fruits en aquest sentit, no? Més del el 54% dels espectacles exhibits a Barcelona han estat d'autors i autores catalans. Per tant, ens podem felicitar entre tots que el públic està assumint com a absolutament normal des de fa molts anys que els espectacles d'autors i autores catalans són tan escollibles com els espectacles d'autors castellans, internacionals, etc.
Uh-huh. I com veieu el futur del sector? Com l'encareu ara de cara endavant?
Home, avui el veig molt bé perquè les dades ens acompanyen, però és veritat que en general els que ja estem estrenant i iniciant temporada, les expectatives de prevenda són molt bones. Això pel que fa a taquilles. El futur del sector, el sector s'ha anat movent, s'ha anat canviant, lògicament, ha anat evolucionant, ha superat crisis molt greus, la més greu la de la pandèmia. És un sector que ha generat noves propostes en els seus marges i aquests marges després han incorporat aquestes propostes i, per tant, s'han anat fent més gran. I el sector, jo li auguro un futur molt bo. Què passa? Que tingui un bon futur no vol dir que no haguem de millorar i treballar conjuntament per solucionar temes i per millorar situacions que fins ara encara no hem aconseguit millorar-les, no? I, per tant, tenim molta feina per endavant, però la feina amb una base com la que tenim ara, amb un tret de sortida tan exitós i amb tantes perspectives bones com les que tenim, doncs la veritat és que s'afronta molt millor. No és el mateix ser presidenta d'una entitat com ADET que en època pandèmica, que ara, que hem donat aquestes notícies, que les productores estan produint amb normalitat, que tenim majors recursos com a conseqüència de la lluita pel 2% del pressupost de cultura, que tenim unes administracions que ens escolten més, que s'està treballant i s'estan solucionant temes a nivell d'estatut de l'artista, etcètera. Per tant, hi ha canvis importants favorables i altres que hem de continuar millorant.
Doncs amb aquestes bones perspectives et donem les gràcies, Isabel Vidal, presidenta de l'associació ADETCA, i que segueixi anant tan bé en els propers anys, en els propers mesos, i que continueu doncs, tenint aquestes xifres tan positives amb totes aquestes coses a millorar que també anireu fent a poc, estic segura. Gràcies.
Jo us dono les gràcies a vosaltres, als mitjans de comunicació, per donar-nos veu constantment, perquè és molt important que la cultura, que el teatre en el nostre cas, sigui vist com una activitat necessària pels ciutadans i no com una activitat merament elitista o d'oci, sinó que necessitem normalitzar el consum cultural que formi part de la nostra vida i per això els mitjans sou fonamentals. Per tant, també us donem les gràcies des de DEPCA.
Gràcies, Isabel. Que vagi molt bé.
A vosaltres.
Molt bon dia. Alguna vegada heu sentit estar atrapats o cremats de la feina? Això és el que els hi passa a les persones que pateixen burnout, una síndrome que des del gener del 2022 ja ha estat diagnosticada per l'Organització Mundial de la Salut com una malaltia. Es tracta d'un estat de desmotivació i esgotament en resposta a una situació d'estrès crònic a conseqüència de les característiques de la feina i de l'organització. Un desgast mental, físic i també emocional que s'ha anat agreujant cada vegada més i pel qual la persona ja no té prou capacitat per poder-hi fer front. Parlem d'aquesta síndrome i de com podem posar-li remei amb la vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, la Dolors Líria. Molt bon dia, Dolors.
Hola, bon dia.
Clar, aquesta síndrome en què consisteix? És un simple estrès?
Bé, seria un estrès perllongat en el temps, derivat d'una situació de malestar vinculada a la feina, no? Alguna qüestió que tingui a veure amb la feina, generalment.
I quins són els seus símptomes? Com podem detectar que estem patint això?
Doncs hi ha diferents símptomes. Alguns són somàtics, físics, com per exemple insomni, desordres gastrointestinals, mal de cap. Després hi ha altres que són més de tipus psicològic, per exemple, doncs la persona comença a sentir-se més trista, més desmotivada per la feina, comença a tenir malestar per haver d'anar a treballar, per exemple, els diumenges es fan molt, molt difícils de pensar que el dia següent ha d'anar a treballar, i després també de tipus comportamental pot ser que la persona estigui més irascible o fins i tot més aïllada. I sobretot hi ha un símptoma, diguem, molt habitual, que és que el rendiment baixa.
Clar, es calcula que 100 de cada 10 persones han patit, pateixen o fins i tot patiran aquesta síndrome.
Sí. Els entorns laborals cada vegada són més complexos. No vol dir que aquesta síndrome hagi nascut ara. Aquest malestar té molt de temps, no? El que passa és que sí que és veritat que ara el tenim molt més identificat i, a més, hi ha molta més complexitat, no?, en els entorns laborals. Llavors, és molt habitual doncs, trobar persones dintre les organitzacions que estiguin patint això, no?, en aquests moments, o que ho hagin de patir en el futur.
Clar, tu dius que ja fa temps, no?, que existeix, però és veritat que la pandèmia ha agreujat encara més aquests símptomes?
En determinades posicions sí, perquè professions com les sanitàries o les vinculades a l'ensenyament, que ja de per si tenen una predisposició més alta, no?, a que les persones puguin patir burnout, doncs després de tot el que ha passat amb la pandèmia, lògicament això s'ha agreujat moltíssim.
Clar. Es pot confondre, per exemple, estar cremat a la feina o patir estrès amb el fet de tenir una depressió? Té relació una cosa amb l'altra?
Hi ha símptomes que són comuns, però són coses diferents. Estar estressat té a veure amb aquest sentiment de no poder, diguem, cobrir la demanda que se'ns dona, no tenir recursos suficients per poder fer allò que se'ns demana. El burnout està més relacionat amb una situació més prolongada en el temps, progressiva, de malestar, molt vinculada moltes vegades a un sentiment com de decepció, de com haurien de ser les coses, o de sentir que no tens sortida, que no pot canviar aquesta situació d'alguna manera, o que tu tampoc pots fer coses per canviar-la. I després estaria, evidentment, qualsevol d'aquests dos, estrès perllongat molt en el temps, o síndrome de burnout, si no es fa res i va pitjor la situació, lògicament la persona pot acabar desenvolupant una depressió. Clar. No necessàriament, però pot acabar així.
I quin és el perfil de gent que acostuma a tenir aquest burnout? Depèn de la personalitat o hi ha uns perfils molt fixes?
A veure, en realitat tothom pot patir burnout, perquè depèn molt també de la situació que s'està vivint. Hi ha situacions que predisposen a que les persones puguin estar, que es puguin anar cremant, no?, a la feina, en el sentit de que no és només una vivència pròpia, sinó que majoritàriament està vinculat a situacions que també té una responsabilitat l'organització de veure com estan les coses, no? Però sí que és veritat que persones que són molt autoexigents o fins i tot amb un caràcter molt idealista, que no se senten bé quan les coses són com creuen, no?, que no són com creuen que haurien de ser, a vegades són perfils que tenen més predisposició. També persones que els hi costa molt posar límits als altres o posar-se límits a un mateix, no?, en relació a la feina.
I com podem prevenir patir aquest burnout?
De manera individual, perquè la responsabilitat sempre és compartida, des de l'individual fins a lo grupal i organitzatiu, de manera individual és important que nosaltres fem tot el possible per connectar amb les nostres emocions i anar entenent què ens passa en cada moment, perquè el burnout es va desenvolupant de manera progressiva i a vegades no ens n'adonem fins que no estem ja molt cremats. I quan estem així, llavors la situació és més difícil d'abordar.
Exacte.
I a nivell d'organització, doncs des dels lideratges, és molt important, i això a la meva experiència veig, no?, que a vegades falta, aquesta posició d'assumir l'haver de contenir el malestar de les persones que col·laboren amb els líders, no? És a dir, que no és una cosa externa, ni és una cosa que no va amb ells, sinó que s'ha de poder mirar què passa i quins són els malestars de l'equip.
Clar, ara una persona, no?, que no ho hagi previngut, que es trobi en aquesta situació, no?, que ja està molt cremat, com ho pot solucionar? Perquè, clar, no deixarà la feina.
Clar, partint de la base de que tothom no es pot permetre deixar la feina,
segons com la persona estigui, si realment arriba a un punt en el que se sent molt limitada, no?, en la seva vida quotidiana i en el seu rendiment professional, el que ha de fer és demanar ajuda per poder tenir un espai, no?, amb un psicòleg, una psicòloga que l'ajudi a pensar en tot això, com ha arribat aquí i què pot fer perquè la situació sigui diferent.
Així doncs, és possible superar aquesta síndrome, aquest burnout?
Sí, sí, i tant. De fet, si la causa és molt concreta i té a veure amb una qüestió organitzativa, a vegades prenem decisions que canviïn aquesta situació, ja és un escenari més facilitador de que la persona es vagi recuperant.
Ja es pot encaminar.
Si la persona està de baixa, va al psicòleg, es recupera, però després torna i la situació està igual, tampoc no haurem avançat gaire.
Clar, entraràs llavors en aquest bucle, no?, que es diu.
Sí, exacte.
Doncs, Dolors Líria, vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquesta síndrome, no?, que segurament molta gent estigui patint i potser ni ho sàpiga.
Exacte.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Aquest estiu les xarxes socials s'han omplert de panxes inflades i tota mena de consells per combatre el SIBO. Les sigles en anglès de sobrecreixement bacterià a l'intestí prim, sobretot en dones joves que han compartit els seus problemes digestius i els seus testimonis a xarxes socials com per exemple TikTok, Instagram, YouTube. I per això avui volem parlar de què és, del perquè d'aquest boom i d'aquesta moda. I ho volem fer també amb experts que precisament doncs, estan alertant dels riscos de seguir tractaments com aquests sense supervisió mèdica. En parlem concretament amb el doctor Xavier Aldeguer. Xavier, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, aquest estiu hem vist de tot. Molts casos de sobte, no?, que sortien de les xarxes socials, de noies, sobretot, que deien tenir aquesta malaltia, no?, si es pot dir així. Però què és realment, en què consisteix el SIBO i per què han augmentat tant aquestes proves diagnòstiques entorn d'aquesta malaltia o d'aquest diagnòstic en si?
Sí, a veure, bàsicament, primer, el SIBO què és? És un sobrecreixement, vol dir un nombre superior al normal de bacteris al budell prim. Nosaltres sabem que el budell gros és el lloc del nostre organisme on hi ha més bacteris, no?, perquè formen part de fermentació de les femtes i tot el tema de la microbiota, que a part és molt important, però en el budell prim no n'hi ha d'haver tants. N'hi ha uns quants, això ho sabem, hi ha una gradació des de després de l'estómac fins que arribem en el budell gros, hi ha uns quants d'aquests bacteris que ens ajuden també a vegades amb la digestió, però si això està per sobre un determinat nivell, quan això, a més, fa símptomes, és quan li diguem el síndrome de sobrecreixement bacterià del budell prim. Val? Per tant, això és la definició en si. Aquesta entitat, ho veiem així, entitat patològica, era coneguda. El que passa que aquí el que està passant és que, en aquest boom, el que s'està confonent molt és que aquesta patologia està molt relacionada amb l'altre síndrome, que aquesta sí que és molt freqüent, que és la síndrome d'intestí irritable. És a dir, la síndrome d'intestí irritable són alteracions en el moviment del budell, alteracions que van associades a vegades també canvis de la microbiota, però sobretot també molt vinculats a l'estrès, a canvis, per exemple, d'humor, de situacions d'ansietat, a vegades fins i tot doncs, canvis hormonals, etc, que hem dit que els seus símptomes s'assemblen molt al del sobrecreixement bacterià i que una mica van a vegades de la maneta. El síndrome d'intestí irritable doncs és això, no? Diguem, canvis al ritme d'anar de ventre, etc. I molts tenen inflor a la panxa, fins i tot a les comarques gironines hi ha una expressió que es diu tinc botiments, no? Tinc inflors, estic d'això. Aquest, diguem-ne, és un fenomen molt freqüent, però que en una gran majoria dels casos està vinculat a la síndrome d'intestí irritable i moltes vegades és per un simple fet de que tenim una certa, diguem-ne, es diu una discinèsia, vol dir que els nostres músculs de l'abdomen es descoordinen i fan que llavors es distenen i el gas que tenim al budell doncs s'eixampla, diguem-ne, val? però això està més vinculat a estrès. Va, perquè no són gent que t'expliquen que al matí es desperten plans, o planes, no? I llavors al llarg del dia doncs es van inflar una mica més. Aquí és on, aquí al mig, hi ha un petit subgrup d'aquests pacients en què clarament aquests símptomes són més potents i moltes vegades hi ha associat a diarrea, una certa flatulència, etc. I és quan nosaltres, ja en alguns d'aquests de síndrome d'intestí irritable, que veiem que hi ha associats aquests símptomes de sobrecreixement bacterià. És a dir, avui sabem que hi ha molta gent que potser té un cert grau d'augment d'aquests bacteris però que no tenen símptomes. Quan això sembla que apareix, és en aquesta síndrome d'intestí irritable, que pensa que això sí que està afectant aproximadament un 10% de la població. Al final, el síndrome d'intestí irritable sí que és una, diguem, l'alteració intestinal més freqüent, en el fons, Vull dir que aquestes molèsties, etc. I llavors aquí és on jo crec que s'ha incidit això i es fa aquest barrig. Perquè, bàsicament, el que és el sobrecreixement bacterià, home, diguem proporcionalment no és tan freqüent. El que passa que per nosaltres, en els metges, és important, perquè en pacients aquests que tenen símptomes, si veiem que el que predomina és aquesta, no?, que sobretot aquesta inflor, etc., home, ens obliga a mirar-ho, perquè llavors podem enfocar una mica millor el tractament. Perquè què passa? Si només ens basem en que és una síndrome d'intestí irritable i no tenim en compte que pot haver un sobrecreixement en algun d'aquests pacients, doncs, per exemple, a vegades donem només probiòtic, a vegades fins i tot es fan una mica de psicoteràpia de relaxament, etc., no?, en aquests pacients a vegades és suficient, però si hi ha un sobrecreixement, home, ens obliga a vegades a donar algun tipus d'antibiòtic que ajudi, aquests són antibiòtics que alguns d'ells que no s'absorbeixen, que només actuen en el budell, però que ens ajuden després a reduir el nivell d'aquests bacteris a nivell de budell prim, i molts pacients, home, doncs també milloren també de forma substancial. I potser d'això, i és veritat, estic d'acord que a vegades doncs, aquesta vessant de com el sobrecreixement pot influir en els símptomes potser s'hi ha quedat una mica mèdicament, els que no són molt, la gent que no és molt experta, a vegades era un tema que no es tenia en compte. I aquesta clar, potser és la novetat que jo veig en aquí, òbviament vinculada, però, home, si hi ha un influencer en un moment determinat diu que això li van trobar, però que inflors n'hi ha moltes, n'hi ha hagut sempre moltes, i la gran part no estaran vinculades a sobrecreixement. Aquesta és una mica el que jo també volia dir que estan més vinculades a una aquest global que és la síndrome d'intestí irritable.
Exacte, i precisament d'això li volia preguntar perquè clar, al final els símptomes van més enllà d'una simple inflor que al final tothom pot tenir en un cert moment per haver menjat més o menys, o depèn també dels aliments que ingereixes, no? Al final es tracta de símptomes més enllà, com per exemple ens comentava vostè, no? Diarrees, flatulències, no? Mals de panxa, també imagino. Són coses així que donen més senyals, no? De malestar, oi?
I a més que ha de ser d'una forma contínua. És a dir, el que deia, no? Acabes de dir-ho molt bé, home, és obvi que tinguem un dia un inflor perquè, no sé, ets un dematí més del compte, hem menjat un menjar flatulent, és a dir, ha menjat més flatulents que d'altres. Això pot, òbviament, una cosa menor que tots ens podem experimentar en qualsevol moment de la nostra vida. Aquí el que nosaltres, òbviament, ens interessa és aquesta gent que ostres, que ho fa d'una forma contínua. Saps? Per exemple, hi ha uns criteris de dir, home, durant una setmana, doncs almenys 4 dies de la setmana ha tingut una situació d'aquest tipus, en dir res, menjant fins i tot aliments que no siguin flatulents, etc., manté aquest tipus de símptomes. Aquí, clar, els està afectant a més molt la qualitat de vida, no? Vull dir que no, els interfereix en la vida quotidiana. En aquestes situacions s'ha d'avaluar. Però jo el que et dic, ho avalues i sobretot quan ja diguem, bueno, els que tractem això i estem molt especialitzats, ja ho detectem que hi ha aquest pacient que té aquest plus, perquè realment aquestes inflors són el símptoma predominant, no? Però també et diria que, per exemple, moltes vegades quan estudies no trobes que sigui el que hi hagi sobrecreixement, sinó que a vegades aquestes inflors, el que us deia, és més un tema més tensional del diafragma. Precisament aquests, a vegades una recomanació més clara després és fer hipopressius, això, no?, les respiracions abdominals, totes aquestes tècniques de tipus ioga ajuden en aquesta zona abdominal precisament per millorar aquests símptomes i diries, i aquí no hi està implicat el síndrome de sobrecreixement bacterial, el que passa, el SIBO, no? Però sí que és veritat que bé, nosaltres ens, diguem, has d'estar una mica amatent d'escoltar el pacient, perquè si veus que això és molt predominant, clar, s'ha de poder descartar, perquè és això. Pots oferir un extra, doncs, això, un antibiòtic, etc., que pugui específicament ajudar-los a tractar aquesta situació.
Exacte. Exacte. Tot i això, també és veritat que hi ha certa alerta, no?, pel perill dels falsos positius, perquè hi ha gent que està sent diagnosticada de SIBO, però realment no ho tenen, no?
Exacte. Aquí a més hi ha una cosa molt clara, eh? Hi ha estudis que deia, la definició de SIBO és que hi hagi símptomes vinculats a això, perquè després quan es fan estudis, s'ha vist que inclús en gent a vegades se li detecta que està un lleuger augment d'aquests bacteris a l'ambient intestinal, que té símptomes, el tractes com si tingués un SIBO i no milloren, perquè el que té és un... O sigui, els símptomes no estan vinculats a allò. Estan vinculats a síndrome d'intestí irritable. Per exemple, una altra cosa és que hi ha molta gent, que hi ha altres situacions que produeixen sobre creixement bacterià i que són considerades inesperables, no? Vull dir, ara parlaria de gent que ja té una malaltia del pàncreas, o que ha estat operat, per exemple, a vegades de l'estómac, o ha tingut algun tipus de cirurgies, aquests, per exemple, és bastant comú que tinguin un sobrecreixement bacterià, i això no vol dir que hi hagin d'actuar, perquè molts no tenen cap sintomatologia vinculada aquí. I llavors el que et deia, aquí, per això, no es fa, és a vegades tendim, si busquem no, el SIBO a tothom sense realment haver-hi un criteri, et surten molts falsos positius, que diem nosaltres en medicina, no? Et surten molts falsos positius, gent que és positiva, i dius, bé, però això, quin significat té per el que t'està explicant aquest pacient o aquesta pacient, no? Amb això sí que crec que és on s'ha de posar un cert seny des del punt de vista mèdic, perquè, clar, entraríem en una sobrediagnosi, que també això al final suposa un problema, perquè hauries d'estar tractant en un pacient sense que hi hagi una motivació clara que al darrere tu puguis assegurar que realment ho necessita, no? Jo crec que el punt és posar-hi un seny, no?, que dèiem això, no?, una
exacte,
mica de que hi hagi un criteri mèdic, jo sempre dic això, hi hagi un criteri mèdic, el que jo tinc molt clar és, sí, home, a veure, la síndrome d'intestí irritable en si, no?, com a global, diguem-ne, que abarca totes aquestes alteracions, no?, de mals de panxa, canvis del ritme d'anada d'entre, inflors, etcètera, que òbviament és molt freqüent. És bo, a vegades, que això ho porti també algú que en sàpiga o precisament que sigui capaç d'esbrinar això. Perquè és veritat que també, de la mateixa manera que dic que sobrediagnostiquem, a vegades es tendeix a menys tenir. Perquè, fixa't, jo ho sé, molts companys, a vegades, que no estan tan posats, arriben a dir a la gent, home, miri, no, li fan quatre proves i diuen, no té res, no, perdoni, tinc alguna cosa perquè si no avui no estaria aquí, perquè si fa mal la patxa jo estaria tranquil·lament, no, estaria tranquil·lament a casa. Si
exacte.
Dir-los, home, diagnòstic en positiu, miri, té un síndrome d'intestí irritable, no, diguem, més o menys hem descartat altres coses i tal, i això té una sèrie de tractaments, a vegades no tenim la vareta màgica perquè vostè s'oblidi que té un budell, però el podem ajudar, etc. No? Fins i tot ara comencem a tenir alguns marcadors, inclús bacterians, que ens ajuden a donar un diagnòstic en positiu, o sigui, que ja ens orienten cap a una, que estem davant d'un intestí irritable. I per tant, això jo crec que és donar-hi aquesta importància, inclús una mena d'acompanyament en el pacient, en el qual ja no només el metge és el que dona el diagnòstic i descarta aquestes altres coses que poden acompanyar, i és el que decideix si un test pel SIBO s'ha de fer o no s'ha de fer, o veure què, sinó més enllà d'això, per exemple, a vegades necessites un cert acompanyament psicològic, nutricionista, no? Una mica ajudar a que la persona, pues, això, pues, per exemple, ho visqui millor, algun tipus de dieta, sempre també enseny, perquè si no també entraríem, a vegades ja sabem que, no?, que hi ha moltes propostes de dietes sense evidència científica que a vegades el que l'únic que aconsegueixen és que el pacient estigui molt martiritzat amb això i realment a la llarga no acaben resolent. I per tant, tot això, jo el que dic és posar-hi aquest criteri mèdic i, en tot cas, sí, posar-se en mans d'algun, no?, de gent del món que som especialistes del parell digestiu, que estiguem una mica més orientats i que tinguem en compte això. I ja està. I crec que això, que si també sona el senyal d'alarma, aquí potser aquesta persona podria tenir un sobrecreixement, doncs que sapiguem que en un moment determinat, no?, bueno, demanar-ho i saber-ho tractar i tenir-ho present.
Això mateix. De fet, per aquest efecte, no?, de les xarxes socials que s'han fet virals, no?, tots aquests sí, casos de SIBO, sí que és cert que hi ha hagut més demanda de proves i que abans no es coneixia, no?, aquesta patologia. Ningú havia sentit a parlar del SIBO i ara, de sobte, Doncs contínuament ho estem llegint, ho estem veient, i estem veient molts casos. Tot i així, podem dir que no s'ha detectat un augment de casos com a tal, sinó que hi ha hagut un augment de proves per aquesta veu, no?, que s'ha expandit per tot arreu, no?
Totalment d'acord, totalment d'acord. O sigui, augment de casos per fer, no n'hi ha, de tots els que hi havia, i ja està. El que és aquesta demanda. És a dir, sí que és veritat que això és bo, en el fons, que hi ha molta gent que té sintomatologia d'intestí irritable que fins ara es quedava a casa i deia, bueno, jo tinc els més mals de panxa de sempre, doncs aquest dia no menjaré tant, saps? S'ho feien ells mateixos. I això reconec que, bueno, que això és bo, que la gent, home, doncs és més responsable amb la seva salut i diu, escolta, jo si tinc mals de panxa continuats, vull que m'ajudin a que això també a mitigar-ho, no? I vas al professional mèdic. Per tant, això d'alguna manera ja és bo que la gent no busqui recomanació mèdica i que tal. Però clar, d'aquí ja ho entenc. Després és quan passem aquesta barrera que dius, no, ara clar, qualsevol mal de panxa que he tingut que em duri més de 2 dies, és que igual tinc un cibó. Clar, això no és així. No? I, perquè quan et venen aquests, ja et dic que el 99,9% no és un cibó, perquè són coses molt més cròniques que en tot cas, no? Uns símptomes que bueno, perquè un sobrecreixement bacterià també posat a un nivell, al màxim nivell d'una situació que fos molt especial, perquè hi havia molta tensió, pot interferir en l'absorció d'aliments, i llavors són gent que inclús perden pes de forma no prevista, gràcies a les anàlisis que hi ha una baixada dels proteïnes en sang, o sigui, que inclús hi ha situacions més importants. Per tant, està bé que el tinguem en compte, però clar, aquest boom que ara dius, ostres, per sintomatologia molt lleu, que ja dic, que moltes vegades és més un tema d'intestí irritable, anar a buscar cibo, això no, perquè ho veus, això no es tradueix en que estiguem ara aquí detectant. O sigui, no es tradueix en que tinguem, que ara ens adonem en el món mèdic que hi ha hagut un infradiagnòstic, no? No, vull dir que si es porta bé i si la persona va als metges especialistes, home, jo per exemple, personalment, que veig molta gent, de demanar proves per si molta gent, seria una consulta que la meva consulta tinc molts pacients que ja venen per sintomatologia d'aquesta de mal de panxa, etc. No, potser de cada 10 que va demanar la prova de si per dir, ja estic diguent d'algú que veu pacients que ja venen amb sintomatologia que podria semblar si imagina't, que si hi poses criteri mèdic i d'aquests 1,10 un de cada 10, potser un de cada 4, diguem-ne, són el que al final acaba sortint, no? Per dir, doncs, aquesta seria una certa proporció. Per tant, dius, sí que hi és, sí que hi han d'estar atents, localitzes, no? Si ho busques, en trobes algun, tenir-ho en ment, que nosaltres els especialistes ja ho teníem en ment, i ara, en tot cas, el que és això? S'ha fet, aquesta fama una mica descontrolada, que és mantenir... Jo, sobretot, el que dic és, ostres, que la gent busqui bons metges de referència, que sàpiguen el que es porten entre mans, i llavors gent aquí perquè hi hagi aquest criteri. I, perquè si no, també sobrediagnosticarem, estarem fent la gent, diguem-ne, després... també, no? És gairebé com crear malalties on no n'hi ha, no? Perquè el que dèiem, no? Dic, bueno, sobrecreixements, si la definició és que ha de ser la causa dels símptomes. Si tu trobes un lleu augment dels bacteris a aquest nivell, i no creus que estàs vinculat als símptomes, en si no és una malaltia que hagin d'estar-hi a sobre allò i que hagin de martiritzar la persona, de, no?, entre cometes, no?, martiritzar, però bueno, m'entens, no?,
donar-se
allò de fàrmacs, no?, vull dir que amb això jo crec que és el gran... el que nosaltres, com el món mèdic, hem de fer, no?, aquesta racionalitat i això sí, i tenir-ho, òbviament, en l'alarma... I que això sí que t'ho dic molt clarament, que això sí que ho tenim, vaja, molt present. Et diré més, fins i tot en el món mèdic sí que és veritat que s'hi ha posat ordre, que és curiós que això hagi sortit quan l'Associació Americana de Digestiu va treure un... Saps que a vegades en el món mèdic ens movem allò per guies que fan experts i diuen, va, ha estat de la situació d'aquesta malaltia i una mica et donen unes guies clares i així et serveix. Doncs precisament la societat americana em va treure unes guies fa un any, vull dir que està molt, molt ben etiquetat de totes les darreres evidències científiques com l'hem d'ubicar en diferent, no?, i com l'hauríem de detectar, i quan... Vull dir que està... Que els que treballem en el tema ja ho tenim present, però vull dir que no ha canviat res de l'any 2022 per mi a l'any 2023, no? Vull dir, m'entens? I això més que res, pues, sí, aquest tema social, no? Que jo entenc que ara pues, la gent no està... Bueno, aquesta paraula ha entrat i n'està més a l'aguait, però vaja, seria això, eh? Vull dir que, per la part nostra, no hem detectat augment i simplement posar-hi seny.
Exacte, posar-hi seny, sempre buscar aquest assessorament professional i doncs treure una mica aquesta alerta social, no? que s'ha creat, sí. Que s'ha creat a través de TikTok, per exemple, d'Instagram, no? I també d'altres xarxes socials, que al final es tracta d'una patologia que ha existit sempre, podem dir, i que sí. No se li ha de donar més veu de la que ja té de normal i que vosaltres, els professionals, doncs, diagnostiqueu en casos com moltes d'altres, no? Sí. Així que buscar assessorament mèdic, com dèiem, i en refiar-nos dels experts, que són realment els qui saben i poden dir-nos doncs, si ho tenim o si no. Doctor Xavier Aldeguer, moltíssimes gràcies per treure'ns aquesta alerta, parlar-nos sobre el SIBO, aquesta patologia que s'ha fet viral en els últims mesos i en els últims dies, i tranquil·litzar-nos també en certa manera sí. I saber que doncs, una simple inflor de panxa no té per què anar lligada.
Sobretot una cosa et diré, una cosa et diré, que molt d'aquesta sintomatologia, i això per mi que això és més rellevant en quant a societat, és que molta d'aquesta patologia està sortint en gent jove i que quan preguntes el tema de l'inflor, etc, està molt vinculat també a dietes desequilibrades. És a dir, estem abandonant la dieta mediterrània, que nosaltres, a més, no, en el nostre país ho tenim de marca, diguem-ne, hi ha una tendència en les dietes més occidentalitzades, no, més greixos, més proteïna, menys vegetals, etc. I llavors això, però el que també causa, sobretot en el que és el budell gros, són el que es diu un desequilibri de la flora bacteriana, de la microbiota, no? Una disbiòsica. I aquí, això, molts d'aquests estan vinculats a aquestes... sobretot això, aquest abandonament d'una dieta més variada, no? I aquí és on jo sí que vull incidir, que les generacions noves, diguem-ne, l'estan abandonant, s'estan fent dietes més americanitzades, per entens, eh? Nosaltres diem dietes occidentalitzades, però ve a ser això. I, per tant, doncs aquest sí que seria una recomanació global. Que a vegades, més que capficar-nos ara que és el SIBO, no, que ens hem de quedar tot una mica també més present, ostres, que hem de menjar de tot, diguem-ne, en un context d'això, no? Del que és la dieta mediterrània, que és la nostra i la que hem heredat dels nostres generacions passades, no? Per tant, jo crec que aquest sí que és un missatge que m'agradaria deixar a tothom.
Sí, la importància d'una bona alimentació i d'una dieta equilibrada, que al final doncs, és també la base de tot i d'una bona salut, principalment.
Totalment d'acord.
Doncs, doctor, moltíssimes gràcies per parlar-nos de tot plegat i tant de bo doncs, anem cap a bé, no? En positiu, pel que fa a la nutrició i la nostra salut en aquest cas. Doncs pel que fa doncs, a totes aquestes patologies de SIBO, SIMFLOS i varietats d'aquestes. Moltíssimes gràcies.
A tu, a vosaltres. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu,
bon dia. I d'aquí una estona, en qüestions de salut, parlem de la Covid persistent, que encara, malauradament, moltes persones continuen patint.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Mónica vive desde hace años en un pueblo tranquilo de la sierra, rodeado de naturaleza. Pero hace poco le ofrecieron un puesto de trabajo en el centro de la ciudad. Al principio lo dudó, le preocupaba la distancia. Pero hoy, gracias al tren, va y viene de la oficina cómodamente todos los días. Así, además, durante los trayectos, tiene tiempo para dedicarse a una de sus grandes pasiones, la lectura. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
¿Que por qué fumo? Porque mis amigos lo hacen.
Porque el tabaco calentado no hace daño.
¿No?
Fumo porque así tengo más flow.
Porque me da pereza dejarlo.
Porque dicen que vapear no es tan malo y me encantan sus sabores.
Porque, no sé.
Fumar es la primera causa de mortalidad evitable en nuestro país. ¿Y tú, por qué fumas? Campaña financiada por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La Covid persistent, anys després, continua molt present a la vida d'algunes persones. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Parlem de salut, perquè segons un estudi de l'Hospital Germans Trias i Pujol, només el 7,6% de pacients amb Covid persistent s'hauria recuperat al cap de 2 anys. S'estima que entre un 5 i un 10% de les persones diagnosticades amb Covid continuen amb símptomes mesos després de la infecció, sent així el sexe, les malalties prèvies o el nivell d'estudis factors de risc de patir i recuperar-se de la malaltia. Lourdes Mateu, coordinadora de la Universitat de la Unitat de Covid persistent de l'Hospital Germans Trias. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, concretament, quines són aquestes persones que tenen més risc de patir aquest Covid persistent?
En general són persones entre 40 i 50 anys, la major part són dones, i que tenen una infecció aguda per SARS-CoV-2 lleu o moderada. La major part dels nostres pacients no han requerit ingrés hospitalari.
I com és que ha sigut un percentatge, aquest del 7,6% de pacients amb Covid persistent, els que s'haurien recuperat al cap de 2 anys, només aquest percentatge? Això per què?
S'ha de dir, no?, que aquestes dades potser estan una mica esbiaixades, perquè nosaltres tenim la unitat de Covid persistent, que és una unitat hospitalària, on veiem els casos més greus de pacients amb Covid persistent. Ja la major part dels pacients que tenen un Covid persistent, és a dir, que persisteixen en símptomes després dels 3 mesos de la infecció aguda, encara a dia d'avui no estan diagnosticats. I, per tant, a les nostres consultes ens arriben aquells pacients amb una afectació molt més greu. Però, tot i així, és un percentatge de curació molt baixet, que el que hem d'estar, els sistemes de salut han d'estar preparats, no?, per atendre tots aquests pacients que persisteixen amb simptomatologia al cap de 2 anys i per als nous casos, perquè malauradament les infeccions per SARS-CoV-2 continuen i continuem diagnosticant nous casos de pacients amb Covid persistent.
Clar, en l'estudi que vau fer s'observava que eren persones, com bé comentàvem abans, que havien passat la Covid feia més de 2 anys. Sí. Clar, això són dades preocupants, no? I són moltes, no? Són milers les persones que pateixen aquesta Covid persistent. En total, 13.000 persones a Catalunya. Quin remei o quina mesura poseu per tal de que això disminueixi, en certa manera?
A dia d'avui no tenim tractaments curatius de la Covid persistent. Tenim tractaments simptomàtics i tenim tractaments que milloren la qualitat de vida d'aquests pacients, basats bàsicament en la rehabilitació, tant sigui física, respiratòria, neurocognitiva, però no tenim tractaments que curin la malaltia. Hi ha una llum, perquè no, amb els darrers mesos hi ha molts assajos clínics que s'estan portant a terme a nivell internacional per intentar trobar algun tipus de tractament.
Quins diries que són els símptomes més freqüents de la Covid persistent?
Els símptomes més freqüents són la fatiga, la falta d'aire, les afectacions neurològiques, les afectacions neurocognitives, amb la boira mental, alteracions amb la capacitat de concentració o de planificació, però també tenen dolors musculars, símptomes digestius. Hi ha més de 200 símptomes relacionats amb la Covid persistent que afecten a tots els òrgans i sistemes. Per això també aquí rau, no?, la dificultat amb el diagnòstic.
però són persones que prèviament a la infecció per Covid estaven completament bé, la major part, estaven asimptomàtiques, tenien una vida laboral, familiar, plenament activa, i que quan, a partir de que s'infecten, la seva vida s'ha aturat.
Mm-hmm. Clar, és important, no?, dir que, i recalcar que es tracta de persones que no tenien patologies prèvies.
La major part tenien patologies, mm-hmm. hi ha un percentatge que tenen alteracions immunològiques prèvies, antecedents d'al·lèrgies, però són persones que feien una vida completament normal.
Exacte. Clar, i és que al final encara és una malaltia poc compresa, no podem dir, que causa molt impacte en la societat i que les persones que la pateixen doncs tenen dificultats, no podem dir, per fer les seves activitats quotidianes i seguir amb la seva vida, com deies, d'abans, no prèvies al Covid. Clar, aquestes persones psicològicament també, com ho porten això?
No? I a més nosaltres fèiem les avaluacions emocionals a l'inici, no? Aquestes persones estaven bé, però quan, no? Costes 2 anys, 3 anys que continua sense poder recuperar la teva vida anterior, és de mal portar emocionalment, i moltes d'elles necessiten d'un suport psicològic.
Clar. També al principi recordo, no?, que costava de diagnosticar aquesta Covid persistent i no hi havia, encara que ara no hi ha una solució, no hi havia cap tractament únic, no?, unificat per totes aquestes persones. Ara finalment amb això s'ha avançat, oi?
Sí, però encara ens queda molt camí per recórrer, perquè hi ha molts pacients que no estan diagnosticats. És molt important aquí el treball d'atenció primària, perquè aquests pacients consulten atenció primària. És important identificar-los i després que hi hagin uns protocols assistencials unificats, compartits, primària i hospital, de què fer en cada pacient segons els símptomes que tenen. És cert que aquí a Catalunya tenim una de les primeres guies, però aquesta guia s'ha de portar a terme, que és el que més costa, no? I per això el departament s'està treballant en fer la formació dels professionals perquè coneguin aquesta malaltia, l'identifiquin i facin un correcte seguiment d'aquests pacients.
Mm-hmm, exacte. Amb aquest objectiu de recerca, no?, de millorar la prevenció i el tractament d'aquestes persones amb Covid persistent, amb aquest objectiu ja posat en marxa, diguem, com encareu el futur? Com el veieu? Creieu que aquest percentatge tan petit de pacients que s'hauria recuperat podrà augmentar?
És possible, però hem de veure, ja hauríem de tenir estudis poblacionals, no? Estudis de realment a quants pacients està afectant, no? A Catalunya quants pacients tenim, amb quin grau d'afectació funcional, de discapacitat tenim, i per això encara és necessari fer molt treball conjunt a primària i també les unitats especialitzades.
Exacte. Doncs que vagi bé aquest treball, que a poc aconseguiu aquest objectiu que teniu tan enfocat. I gràcies també per explicar-nos-ho, per donar-li veu a aquesta malaltia, la Covid persistent, que encara, com dèiem, és desconeguda en gran part. Així que Lourdes Mateu, coordinadora de la unitat de Covid persistent de l'Hospital Germans Trias, gràcies per parlar amb nosaltres i aquí estem pel que faci falta. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar veu també. Moltes gràcies.
Gràcies. Estudiants amb sordesa han impulsat una nova campanya per reivindicar una comunitat universitària més inclusiva. Es tracta de joves que formen part de l'Associació Catalana de Famílies i Persones amb Sordesa, que proposen buscar finançament per fer un curtmetratge amb l'objectiu d'explicar tot el que els passa en el seu dia a dia perquè cap altre alumne amb sordesa hagi de passar pel mateix. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui amb la portaveu de l'associació, Francina Ballester. Francina, molt bon dia.
Bon dia.
Com és aquest curtmetratge que voleu fer?
Mira, aquest curtmetratge neix d'un grup de joves estudiants universitaris amb sordesa, de TAS, que van venir amb la inquietud de voler donar a conèixer la seva realitat, no? Com viuen a la universitat, com la senten, quines necessitats tenen. No sabíem ben bé en quin format. Aleshores, se'ls va ocórrer això, ja estem parlant de fa un any, que estan treballant, van començar treballant un guió, i bé, a partir d'aquí ens vam anar movent tant els joves com amb el suport de l'associació. Hem trobat doncs, director, el Xavier Borrell, que ens dirigirà l'audiovisual voluntàriament, hem trobat diverses col·laboracions, localitzacions, etc. I ho tirem endavant, no? Sí que és cert que això, que com que evidentment doncs, tot té un cost, doncs per això també aquests mateixos joves, que ja et dic, tenen una energia desbordant, no? Doncs han obert aquesta campanya a Verkami, a punts en blanc, doncs per aconseguir els fons per fer-ho possible realment.
Amb aquesta campanya que heu impulsat, quin és l'objectiu principal?
L'objectiu principal és, d'una banda, això, poder sí. tenir el suficient finançament per poder dur a terme el projecte més gran, no? El projecte més gran, no? L'objectiu seria poder fer l'audiovisual, no? Diguem-ne que és com una eina per poder-ho assolir, la campanya, però també, de fet, va molt més enllà, no? Al final també crec que estem aconseguint fent una feina de sensibilització de que tothom, ja, la comunitat universitària per suposar, és a qui adrecem la campanya, però ja parlem de la societat en general, no? Les mateixes persones que estiguin escoltant aquesta entrevista, no? De que es conegui, no? La realitat de les persones amb sordesa, que tot i que, evidentment, porten audiòfons, porten implants coclears, ha evolucionat tot molt, es comuniquen en llengua oral, però tenen unes necessitats, no? Necessiten doncs que els miris, no? A la cara perquè et puguin llegir els diaris i et puguin entendre. Uh-huh. O necessiten que en molts espais, com pot ser una aula, hi hagi un bucle magnètic o una emissora FM, que són uns dispositius que permeten que el so es arribi directament al seu audiòfon o al seu implant coclear i, per tant, no puguin accedir a tota la informació, no? Al final és un tema de que puguin accedir a tot aquest món sonor al que vivim. I que, com que nosaltres som persones vivents, no som conscients de tot el que implica.
Clar, clar, clar. A més, també dieu que l'objectiu és explicar tot el que passa en el seu dia a dia, no? En el vostre dia a dia, perquè cap altre alumne amb sordesa es trobi a la mateixa situació. Considereu que la sordesa encara és una discapacitat molt invisible en el món en el que vivim?
Molt, molt. Jo moltíssim. De fet, les persones aquí, les persones amb sordesa de l'entitat, tenen el sentiment de que és així, de que potser és una de les discapacitats més invisibles, no? Perquè no sé si la paraula seria invisible o que hi ha menys consciència, crec jo, del que realment implica. És a dir, potser es veu que una persona porta un implant coclear, el que et deia, no? O un diàfon, ho farem molt com a les ulleres i diem, ai, mira, com les ulleres ja poden veure, doncs ja poden sentir, i no li donen més importància. I clar, no és així, és a dir, no tot es resol molta part, evidentment, però, ostres, continuant necessitant el pressupost per realment no sentir-se aïllats i no sentir-se exclosos d'un entorn en què tot és soroll, perquè també és diferent que tu parlis, tinguis una conversa amb una persona amb sordesa i només són dues persones, a que estiguis en una aula o a un altre espai, on hi ha molt soroll d'ambient, on hi ha moltes persones parlant. Clar, tot això és un hàndicap que si no afegeixes altres mesures d'accessibilitat es queden fora.
Clar. I sobretot imagino que encara deu ser més frustrant, no?, si ets, per exemple, una persona jove i et trobes, doncs, com tu deies, en aquesta universitat, en aquesta aula, que suposa també tot plegat una càrrega i un esforç mental, no?, i també emocional superior a la resta de companys que estan amb tu, no?
Clar, de fet, per això la campanya i el propi audiovisual li hem ficat com a nom a punts en blanc, perquè creiem que és una imatge, no?, que ho reflecteix tot, no? El fet de que en una aula, si no tenen cap altre suport, els
prendre totes i no perdre la informació. Mm-hmm. I sempre hem d'estar molt concentrats, moltíssim, per poder realment agafar tota aquesta informació que està transmetent el docent, o han d'estar depenent d'altres persones que els facilitin apunts, han d'estar també sentint com... Ells ho diuen, no? Com si sempre estiguessin demanant favors, no? Clar. Aleshores és com canviar tot això. O sigui, l'accessibilitat no és un favor que ells han d'anar pidulant, no? Com si fos això, no? Algú que han de pidular, no? No, és un dret que s'ha de garantir que la universitat ha de tenir integrada les possibilitats que siguin necessàries per qualsevol alumne amb discapacitat.
D'aquesta manera també dieu, no?, i demaneu que les solucions que us posen, no?, a l'abast, com per exemple audiòfons o implants, no són suficients, oi? També us queixeu d'això?
Bé, els audiòfons i els implants coclears al final són les pròtesis auditives, doncs, que tenen les persones amb sordesa. I sí, una mica és el que comentava, no?, que tot i que evidentment el obert un món nou, perquè també l'evolució d'aquesta tecnologia ha estat molt gran en els darrers anys i, per tant, poden sentir, però clar, no és suficient. És a dir, el que et comentava, no?, si potser són converses d'un a un, doncs sí, es poden defensar, però en entorns on hi ha més gent, en una aula on hi ha més soroll ambiental, aleshores és imprescindible que també puguin tenir altres mesures d'accessibilitat, no? Doncs, com et deia, no?, el bucle magnètic o les emissores FM, no?, que faciliten això, que els vols arribi directament a l'audiòfon o a l'intel copiar, els audiovisuals que s'utilitzen. I també hi ha una altra cosa, que estan ja dels suports tecnològics que existeix i que és fàcilment aplicable. També hi ha una part que és la part de l'empatia, eh? La part que els docents, parlo dels docents perquè estem centrats en l'àmbit de la universitat,
sí,
doncs sàpiguen com la situació a l'aula, que hi ha, no?, una sordesa, no? Doncs que pugui sempre estar cara a l'alumnat perquè li pugui llegir els llavis, per exemple, o pugui facilitar apunts o trobar aquestes alternatives que de vegades, doncs, els hi han faltat.
De fet, la part positiva, potser, no?, que podeu veure d'això, és que ja heu contactat amb serveis d'atenció als estudiants amb discapacitat de totes les universitats catalanes per tal de presentar aquesta campanya que esteu impulsant. I la majoria, doncs, la resposta ha sigut molt bona, no?, perquè la majoria s'han mostrat oberts a col·laborar. Això també és molt positiu, imagino, per vosaltres, oi?
Sí, sí, sí. La veritat és que la universitat té un servei d'atenció a l'estudiant amb discapacitat i sí, hem contactat amb tots ells i la resposta, doncs, que està molt positiva, no?, molt obertes, no?, a col·laborar amb la campanya, a treballar, no?, a aquesta part de l'institució. El que passa és que creiem que pot ser una resposta més global, més integrada i més dirigida. Em refereixo a que creiem que tot aquest tema que és tan important, com el que estem parlant, d'accessibilitat als estudiants, tampoc pot dependre, no?, de la implicació, de la voluntat, de les necessitats de l'evit igual, sinó que al final ha d'existir una política i un sistema universitari accessible. O sigui, no que una universitat tingui més interès i un altre menys, no?, sinó que hagi de ser com algo molt més global i molt més compartit, no? Això, doncs, ha d'existir una política decidida per la inclusió de tot l'alumnat amb discapacitat.
Doncs, Francina Ballester, portaveu de CAPS, d'aquesta Associació Catalana de Famílies i Persones amb Sordesa, gràcies per parlar amb nosaltres, explicar-nos la vostra història i reivindicar aquestes coses, aquests drets que heu de tenir vosaltres, com també la resta d'estudiants. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. L'entitat ecologista Platges Netes, amb la col·laboració de Salt al Mar, ha organitzat la primera recollida de les xaies i neteja del fons marí a Llançà, a l'Alt Empordà, després de l'estiu, quan s'atura l'activitat. Com és habitual, des d'ara fins al mes de juny, se'n farà una cada mes i les associacions animen a més voluntaris a participar-hi. La primera actuació s'ha fet a la Cau del Llop, entre els que netejaven la sorra, i també un grup de submarinistes que ha retirat la brossa del mar. En parlem perquè ens expliqui tot el procés amb el coordinador de platges netes, el Jesús Blanco. Jesús, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com ha sigut aquesta jornada?
Doncs, en principi, la jornada del dissabte passat va ser molt agradable, perquè estaven tots ben coordinats i sabien el que tenien que fer. Doncs hi vam anar allà els voluntaris de platges netes, que eren, penso que uns 20 i alguna cosa, i també de part de lo que són els bussos de l'associació Sal al Mar, també eren 20 i alguna cosa, i en total érem quasi ben bé 60 persones. I va estar bastant bé perquè ja hem treballat abans nosaltres, ja fa almenys 4 anys que treballem junts, i va sortir tot bastant bé, sí.
Mm-hmm. Clar, t'anava a preguntar ara precisament des de quan feu això, fa molts anys.
Molts no. Entre entitats, entre Sal al Mar i nosaltres, almenys fa 4 o 5 que fem aquestes neteges. Però aquestes neteges estan dintre de lo que és el marc de los vigilantes marinos, que això ve de la seu, la tenen en Sevilla, i fan neteges per tot el litoral espanyol i internacional també, i ens juntem el mes de juny i el mes de setembre. I fem neteges aquests dos mesos. Val? I a partir d'aquí, a partir d'ara, no vindrà el Sal al Mar. Només fem les neteges de cara a l'estiu i després de l'estiu.
Mm-hmm. I clar, han vingut una cinquantena de voluntaris, no?, conscienciats, tots ells, pel medi ambient i per la importància aquesta de mantenir lliures les deixalles dels espais naturals. Però poseu èmfasi també en el fet de que falta gent jove, oi, que vulgui participar?
Exactament, falta gent jove. Tots que anem tenim una edat ja de 40 cap a dalt, i clar, el que falta aquí són gent jove que s'impliqui per estimar, cuidar el que és el nostre entorn. I falta gent. No ve ningú, no? Mm. I ja fa anys, eh?
I pel que fa a l'equip de submarinistes que es dediquen a treure la brossa de dins del mar, com ho fan? Com s'ho munten per tal de no posar en risc la seva vida i treure també el màxim de deixalles possible?
Val. Ells normalment ja són bussos experts, ja tenen la seva assegurança, ja està tot ben equipat perquè tot surti bé, i en principi ja l'han fet, perquè aquesta gent ja va netejar d'altres parts de Catalunya, i en principi ells estan molt per lo que és la neteja del fons marí. Imagina que el fons marí ha d'estar ben net, però que no és així, perquè cada vegada que venen aquí d'alguna manera els turistes, se les escapa moltíssimes coses i tot va a parar al fons marí. De fet, jo penso que la Mediterrània, que és de la que parlem, això ha d'estar al fons marí bastant ple de plàstics, segurament.
Clar. Què és el que més recolliu?
Bueno, de la sorra recollim borilles, recollim també d'aquests cotons per netejar-se les orelles, les oïdes. Què més? Trobem una mica de tot, però el que més, això, també parts de xupa-xups, i en el fons marí agafen de tots. Plàstics, sobretot això, plàstics, algun ferro, d'aquestes rodes que eren morts d'abans de les barques, agafa'm una mica de tot, sí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Tinc aquí també les dades del total de quilos que heu agafat de totes aquestes deixalles. No sé si tu saps de memòria.
No, de memòria no. Va. Els quilos els
ho
van comptar
si
l'altre dia, però ara no me'n recordo.
Ho dic
però
jo perquè ara... sí, les xifres són bastant preocupants en aquest cas. 19 quilograms de plàstics, 12 de vidre, 2 de paper, 25 de ferro i metalls i 24 quilos de diversos residus sense classificar. Estem parlant d'unes quantitats enormes de deixalles i només en aquesta platja, no? A la de Cau del Llop. Clar, a les platges de tota la zona, en general, d'aquí de l'Alt Empordà, ja no vull imaginar la quantitat de deixalles que deu haver-hi, i si més si no parlem, tampoc més enllà, no?
Exactament, el fons marí és el que t'he dit abans. El fons marí segurament que estarà ple de deixalles, però no ens imaginem tot això. I bueno, nosaltres seguim amb aquesta dinàmica de netejar, sigui el fons marí o les platges, perquè jo et comento una cosa, que és que ja fa un parell d'anys o tres que aquí, el que és l'Empordà, no tenim gaire llevantades. Quan hi ha una llevantada, plou molt, hi ha una llevantada després, tot el que la pluja, l'aigua, arrossega fins al mar, després, si hi ha una llevantada, tu torna a la platja. I aquí sí que veiem tota la brossa que pugui haver dintre del mar. És una cosa increïble, sí.
Mm-hmm. I què diríeu a tota aquesta gent que tira o deixa, abandona les deixalles a la platja? Què els diríeu per tal de conscienciar-los i que doncs no ho tornin a repetir?
Nosaltres, des de Platges Netes, portem 8 anys fent això, fent la neteja de les platges i de més. Estem veient que a poc a poc la gent és més conscient de lo que és l'estima i la cura del medi ambient. Però no és que sigui la majoria, però hi ha una mínima part de gent que no té respecte per el medi ambient i fa el que vol i no el respecta. Hi ha gent que fuma a la platja i després deixa la borilla, deixa paper, deixa de tot. Jo els diria que si no estimem i no tenim cura del medi ambient, ens estem posant d'alguna manera, al final, nosaltres estarem molt, molt malament també, perquè si no tens cura del medi ambient, això al final sortiran conseqüències de tot aquest tema, segurament.
Exacte, i sortim nosaltres perdent, perquè si no cuidem el medi ambient, la nostra salut també es veurà perjudicada i la de tot el planeta. Doncs,
exacte.
Jesús Blanco, coordinador de Platges Netes, esperem que així quedin, no?, les platges, que quedin netes i que cada cop doncs hi hagi menys deixalles i la gent sigui més responsable. Gràcies.
Vinga, de res, que vagi bé.
I fins aquí el dissabte d'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora. Gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.